Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen.
Molt bon dia, són les 11:30 ben passadetes i en passen 6 de minuts. Avui estem a 15 de gener i per què no? Anem a parlar de ciència, de rigorositat i sobretot de l'absurd. Per què? Perquè avui ens fem una pregunta molt profunda i és la pregunta de la història de la humanitat. Per què quan fa fred, fa fred i quan fa calor, fa calor?
Matar, vostè sempre informats amb un xoc que ens enamora. Cada programa un viatge.
Miren, quan fa fred és culpa d'aquell aire polar que baixa del nord com si no tinguera la seva casa. Baixa i punto. I allò de que alguna mà que ens diu el que ha de passar ens diu que sí. A la Comunitat Valenciana, com teniu calefacció i anoracs, vos vaig enviar uns graus baixar-ho per a que no vos avorriu. I quan fa calor? Ai, quan fa calor! És culpa d'aquella massa d'aire africana que al final, bueno, mos pareixes d'exòtic i tot, no? Però al final és com aquell convidat que te ve a dinar i és dinar d'estiu i se menja tot el gel de la nevera. Ara bé, això es porta a una reflexió molt seria. Sí, sí. Si fa calor a l'estiu i fred a l'hivern, no és perquè ho diu la ciència, sinó perquè ho diu el sentit comú. Però clar, és que això no ve en titulars. I què proposaríeu vosaltres? Que l'hivern tinguera 30 graus i que l'estiu nevara? Seria prou innovador. Tindríem l'hivern tropical valencià i l'estiu alpí dels ports, no? Però clar, després hauríem d'anar a treballar amb banyadora al gener i amb anorac al juliol. I escolta, tampoc és qüestió d'anar enredant tant. En fi. No mos trenquem el cap. La veritat és que fa fred quan fa fred i fa calor quan fa calor. Perquè aixina és la vida. Bueno, i en esta profunda reflexió absurda vos dice, recordeu que la bufanda és pel fred i la crema solar pel calor. Vosaltres mateixes, si podeu fer-lo al revés, jo quasi que a aquest joc no jugaré.
Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mos té sempre informats amb un xoc que ens enamora. Cada programa un dia
viaje.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Fundació Caixa Rural Villarreal obri el termini perquè les entitats sense ànim de lucre presenten les sol·licituds per a optar a les ajudes d'acció social. Cada entitat podrà realitzar la seva sol·licitud des del 10 de gener fins al 10 de febrer acceptant les bases i emplenant el formulari que trobaran en www.fundacióCaixaRural.org.
Enero, ese mes en el que todo parece costar un poco más. Pero en McDonald's lo hacemos más fácil. Menús deliciosos a precios irresistibles. Servicio a mesa para disfrutar sin preocupaciones. Y McDelivery para esas noches de sofá y peli en casa. Porque con McDonald's la cuesta de enero te cuesta menos. Venga, que te lo ponemos en bandeja.
I avui tenim així l'alcaldessa de Betxí, a Carla Nebot. Nebot, molt bon dia, alcaldessa.
Molt bon dia, Susana.
Mire, algo que voldria compartir amb vostès, perquè no hem tingut ocasió encara de parlar, de lo que va significar no tindre una majoria absoluta per 200 vots a la població de Betxí.
Bé, pues va significar que vam tindre que negociar, que pactar. En política se diu pactar. A mi m'agrada negociar perquè crec que assistem tots per treballar per un poble. I uns pobles menudets crec que és negociar per el bé del nostre municipi. I ahir vam poder trobar, pues, de la mà del Partit Socialista, no? Gent que va confiar també nosaltres ells van confiar en el nostre projecte i nosaltres en el d'ell, i vam veure que teníem moltes línies en comú, perquè quan la gent està en política com un poble com Betxí, pensa llavant en millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. I ahir vam arribar a un punt d'enteniment, d'encontre, i des del primer dia pues, estem governant amb els dos vots sempre tenim els dos vots del Partit Socialista, amb els dos regidors, que tenen també les seues regidories, i la veritat que molt bé, Susana.
El que passa és que quan us planteja que perdon 100 vots no ha tret majoria, bé, es queda un poc sorprès. Ha passat pràcticament com a Borriol.
Sí, aixina és. En Borriol també, Héctor, també de Compromís està en la nostra situació. És veritat, són molt poquets vots, però això és veritat que marca molt, no? Marca molt el poder, diguem, estar un més tranquil o el de dir ara què faig, no? Ara per on vaig, amb qui governe, hi haurà algú que compartirà també els nostres propòsits, no? De millora de municipi, però la veritat és que en els pobles menudets jo crec que és molt més fàcil governar amb una coalició, governar amb un altre partit i com t'he dit, amb les idees clares, amb una línia de projecte molt pareguda amb partits que són molt, molt pareguts, pues, ho podem fer. Ho hem vist també amb Compromís i el Botànic, no? Pues, uh-huh. Pues a Betxí passa el mateix, Compromís i Partit Socialista estan junts. I la veritat que, bé, ara el que ens queda és d'ací dos anys pues, intentar aconseguir aquests vots, no? Aquests vots que seguir fent bé les coses com estem fent fins ara i així anar a poder aconseguir aquests vots, no? Per tindre una majoria absoluta.
Vostès arriben pràcticament en seguida a tindre aquesta coalició de govern.
Sí, la veritat és que sí, pràcticament quasi en seguida la vam tindre, perquè, com t'he comentat, vam posar damunt la taula tant regidories, tant com idees que se tenen per al municipi i vam veure que sí, que podíem treballar, no? per el nostre poble, que podíem ficar idees en comú, que anàvem tots de la mà i ahir veus, no? Quan tens aquestes reunions, veus de veritat la gent que té ganes de fer pel poble, la gent que deixa de costat certes situacions, certes, com diria, cosetes, no? Per poder dir, estic també en equip de govern i tira endavant i jo també pense que això pot ir endavant i estem així per els nostres veïns i veïnes, i la veritat és que va ser la veritat que unes reunions que en seguida van tindre el seu fruit, i així estem després d'any i mig.
En Betxí es presenten el Partit Popular, el Partit Socialista, vostès i Unides Podem.
Així és.
No es presenta cap partit més?
No, a Betxí sols ens presenten a aquests quatre partits, que són els que les últimes legislatures sempre han estat al municipi. No hem tingut ninguna altra força política com en altres municipis emergent que ha tret alguna regidoria o ha tret algun concejal. O... La veritat és que a Betxí no.
El Partit Popular trau 3 regidors, el Partit Socialista també en trau 3, el que passa és que després Senís, Unides Podem en trau 1 i Compromís en trau 6, a la vora de trauren per 200 vots el 7 que li haurem donat la majoria absoluta. Vostè es va reunir en tots els partits?
Sí, es van reunir amb tots els partits. La veritat és que sí, la mà se va estendre a tots, i de fet després d'haver pactat ja amb el PSOE, se va estendre la mà a tots perquè des de sempre s'ha oferit regidories, encara que no estiguem en equip de govern i Compromís hagi estat al govern amb majoria absoluta, la mà sempre s'ha estès a tots els equips de govern, a tots els partits polítics, per a que tingueren una regidoria. En aquest cas se va estendre, però els demés partits, tant Unides Podem com el PP, no van voler acceptar si no era una regidoria remunerada i pactada.
En aquest cas, vostès, al Partit Socialista, que sí que n'hi ha coalició de govern, li s'hi deixen regidoria?
Sí, així és. Ara mateix es porten la regidoria, ho porta la regidoria d'Urbanisme i l'altra porta la regidoria de Serveis Socials i Igualtat.
La regidoria d'Urbanisme és una regidoria complicada. Vostè se pacta perquè ells li la posen com a condició per arribar a aquesta coalició de govern?
Ahir tenim, perquè tinc que dir també que està la regidoria d'Urbanisme, després tenim la regidoria, vam crear una regidoria nova, que és la de polígons industrials, perquè ahir també tenim molts projectes dels Ibaces, que després parlaré un poquet d'ells, i Urbanisme pur i dur, el regidor volia, el del PSOE volia, li van dir que sí, que per nosaltres no hi havia cap problema. També jo li vaig comentar que jo portava un projecte que se diu Betxí Templat, que això sí que sabem que engloba dins d'Urbanisme, però que això és algo que dins del nostre partit era molt important al programa, i a banda és que és algo que jo portava molt en ment, algo que jo vaig proposar dins del meu partit, un projecte que a mi me feia moltíssima il·lusió, i la veritat és que això sí que li vaig dir, pues, que jo volia fer-me càrrec, no?, d'aquest Betxí Templat. Això no significa que estiguem en contacte, que anem a veure-ho tots junts, i és veritat que Urbanisme també, llevant el que és polígons industrials i llevant Betxí Templat, segueix tenint molta càrrega. Urbanisme, com tot el món bé sap, és un dels departaments més difícils, més durs i que més feina dona als ajuntaments.
Després de que vostè agarra la vara de mando, és a dir, que vostè entra com a alcaldessa, se troba en aquesta guerrilla de partits, és a dir, en aquestes informacions que donen altres partits que se queden a l'oposició contra la seva persona?
Sí, de fet, inclús a la meva persona particularment he tingut, això va passar un parell de vegades, vaig dir que hasta si arribàvem. Crec que la vida privada de cadascú, amb qui va, amb qui deixa d'anar, qui és la seva parella, qui deixa de ser la seva parella, d'on ve, d'on torna, crec que això està fora de lloc, i més en un municipi tan menudet com és Betxí, que ens coneixem tots, crec que això està fora de lloc. Ahir ja crec que es va quedar clar, i des d'entonces ja no he tingut ningú conflicte, però sí que és veritat que farà unes setmanes, justament ara farà 2 setmanes, me vaig trobar amb una notícia falsa, una fake news, per part del Partit Popular de Betxí. Sé que sols la va treure un mitjà, perquè els demés no li van donar credibilitat, inclús molts ens van telefonar per dir això, i la veritat és que si me dones l'espai m'agradaria, Susana, claro, aclarir-la. Sí, sí. La notícia, el titular era: l'alcaldessa de Betxí prohibeix els enterros pel matí. Crec que és un titular molt greu assegurar aquestes coses, quan l'alcaldessa ni té protestat amb l'església en el retorn de dir-li fes els enterros o deixa de fer-los. De fet, esta setmana feia, crec que uns 8 o 9 anys que no feia un enterro pel matí, esta setmana es va fer un enterro, va ser, sí que és veritat que va ser en el tanatori, després van portar al cementeri, no va ser en l'església, es va fer un sponsor, però d'igual, se va ser pel matí, feia 8 anys que no es feia res pel matí, primer que tot, a veig, no són la gent, tampoc pel matí fer enterros, i segon, això, és el familiar que ja en el seu dolor ja ho està passant malament, qui decidís quan enterra al seu familiar, si pel matí, per la vespre, i això és amb el retorn. L'alcaldessa ni en cap moment ha parlat en el retorn i li ha dit que no faig enterros pel matí, i en cap moment s'han tancat les portes del cementeri. El que sí que es va acordar és que el tapar el nicho, ficar el cement al nicho, el cement, fora a partir de les 2 del migdia, perquè ho fa una persona de la brigada municipal que ja té molta feina, càrrega pel matí, a banda, o cobra, perquè això ho cobra, és feina fora de, cobra per anar a tapar els nichos, ficar el cement, i vam quedar que es farà a partir de les 2 del migdia, perquè pel matí és veritat que tenim una brigada municipal molt reduïda, molt menudeta, no donem abasto, ojalà ens agradaria donar abasto, i es va acordar des de l'equip municipal, des de l'equip de govern es va acordar que això que anarà a fer-ho a partir de les 2. Però això no significa que la gent de Betxí pugui anar a fer els enterros a l'hora que vulgui. Això és una notícia falsa que crec que danya la imatge de Betxí i danya als veïns i a les veïnes del nostre municipi, perquè en Betxí inclús s'enterren dissabte i en diumenge. Se fan enterros en dissabte i en diumenge. Jo sé que molts municipis, a Cim Vilarreal, per exemple, no se fa això. Som els municipis que això sí que se tanca. En Betxí no, és que tenim les portes obertes. Sabem que són dies difícils per als familiars i per què no, si ho vol fer l'enterro el dissabte o el diumenge, ho pot fer. Clar que ho pot fer. Per tant, això sí que és una notícia que crec que el Partit Popular de Betxí hauria de medir, no? I aquest tipus de notícies falses, perquè són molt greus, Susana.
És a dir, de tot aquest temps que vostè porta com a alcaldessa, vostè ha citat, de les moltes informacions que han pogut arribar a eixir, dos, l'atac personal i la tragiversació d'una notícia que és perquè no tindre suficient personal per a tapar el nicho, que no vol dir que la família vagi per el matí i li doni eixa
diu. Així és, així és, clar que sí. Els enterros se poden fer, Susana. És una qüestió després del tema de feina intern de l'Ajuntament, que es tape o no es tape el nicho, que antes potser anava sobre les 12 o la 1 algunes vegades, pues, esperar-se una hora més a les 2. Això no significa que l'enterro que s'ha celebrat el dia abans, perquè no es pot tapar abans de que passen les 24 sí. hores. Sí. Per tant, també estem parlant que els últims enterros a Betxí és que fins a la vespre no s'ha pogut anar a tapar, perquè no han tingut enterros pel matí. Per tant, ja t'he dit que el de l'altre dia va anar a la 1:30, l'enterro, el cos al cementeri. Això significa que, ja veus tu, el dia següent, fins a la 1:30, fins a les 2,
claro.
En aquest cas no va anar el de la brigada a tapar el nicho. No significa ninguna alteració de res dels veïns i les veïnes de Betxí, de poder enterrar els seus veïns. No, és que no significa cap alteració. És llevant el que és el tapar la pedra, posar el cement. Ja està. M'avellia aclarar-lo perquè crec que és algo que pot fer molt de mal, no? Sobretot a la sensibilitat dels veïns i les veïnes del nostre municipi.
I si parlem de lo que s'ha aconseguit mentre que vostè és alcalde i lo que està per aconseguir?
Pues la veritat és que portem moltes coses ja aconseguides, Susana. La veritat és que quan me pregunten estàs contenta, dic sí. Dic sí, i molta gent me diu, no estàs cansada? Dic sí, però no. Ho està cansat, però ho està content quan veu que eixen les coses i els projectes al seu municipi. Ja portem dos parts arreglats, portem 4 ibaces també fets a les zones del nostre poble, que això significa millores en parcs, en zones industrials, però estan molt pegades al municipi. La veritat és que estem molt contents perquè hem pogut remodelar el parc de davant de l'exagrés, l'entrada al cementeri. Per cert, parlant del cementeri abans, se'ns ha quedat una entrada al cementeri que és digna d'admirar, és preciosa, dona gust. Tenim el cementeri pegat al municipi, per tant necessitava d'eixar engalanament, no? de poder passejar per allí fora. Ara hem acabat també, ara finals d'any, el parc del Costaet, també continuant, no? La mateixa estètica. Hem fet en un creuament que era també un poquet perillós dins del municipi, en l'avinguda Reina dels Apòstols, era un encorreguament que es quedava una illeta al mig. Hem fet un parc ara molt més per als cotxes, molt millor, i hem fet un parc on no hi havia res. Uh-huh. Hem fet un parc nou. I després, a la part del Molilló, hem continuat el carril bici per a que la gent pugui anar tranquil·lament. Hem posat passos de vianants il·luminats. Hem fet el parkour i el rocòdrom, añadit ja al pump track i a la calistenya que teníem. O sigui, tenim una zona esportiva,
sí,
espectacular, que està plena, sobretot els caps de setmana, els pares i les mares ho agraeixen. Perquè un xiquet està fent escalant i de repente se'n va al parkour i de repente se'n va al pump track. Hem posat també una zona acotada per a que puguen estar menjant, amb una zona, amb una lona també, i zona de pins recreatius. Té llum també perquè per les esprès, quan se'n va el sol, puguen estar. La veritat que li hem donat una vida al poble. En aquest tema esportiu, la veritat és que anem a continuar enguany i estem plantejant-nos enguany a l'Ibace. Què fem, no?, amb aquesta zona del Molilló. I portem per ahí diversos projectes que tenim en ment, encara no sabem què farem, però la veritat és que en això estem molt contents. I després també, pues, hem asfaltat quasi 2 quilòmetres del camí del Pantà, que és un dels més transitats del nostre municipi. Era molt important. Ens queden ja pocs camins per asfaltar sencers. Sí que és veritat que hi ha camins, pues, que tenen, pues, com tots en els pobles, no?, que tenen, pues, este trosset està un poquet malament, així n'hi ha que... Però asfaltar aquest camí ha posat també, pues, una molt bona notícia per al nostre municipi, una gran millora, perquè el camí del Pantà és un dels més transitats per als nostres agricultors. Seguim de la mà d'ells, no?, dels nostres veïns. Ja sabem que Betxí és un poble agricultor, vivim molta gent de...
Estàs a la 92.2 FM, Ràdio Vila-real.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55, Vila-real. Te esperamos.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Vila-real. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
Era molt important. Ens queden ja pocs camins per asfaltar sencers. Sí que és veritat que hi ha camins, pues, que tenen, pues, com tots en els pobles, no?, que tenen, pues, este trosset està un poquet malament, així n'hi ha que... Però asfaltar aquest camí ha posat també, pues, una molt bona notícia per al nostre municipi, una gran millora, perquè el camí del Pantà és un dels més transitats per als nostres agricultors. Seguim de la mà d'ells, no?, dels nostres veïns. Ja sabem que Betxí és un poble agricultor, vivim molta gent de la taronja, i enguany, pues, continuarem, no?, també en aquest aspecte. I ahí estem, Susana, arreglant poquet a poquet.
Quan parlem, perquè, clar, vostè agarra el testic d'un alcalde que portava molt de temps, però no només això. També canvia el signe polític a la Generalitat Valenciana, con lo qual Betxí, moltes de les coses que ha fet també han vingut d'ajudes de l'antic equip de govern de la Generalitat. En este moment, com està aquesta relació?
Pues bé, en el que és amb Diputació, la veritat que l'any passat vam aconseguir un conveni per al Palau i enguany ha costat molt, ho tinc que dir, Susana, m'ha costat moltes cridades, moltes reunions de Diputació.
Més enguany que l'any passat?
Sí, perquè hem aconseguit... la xifra per al Palau, més o menys, crec que són 3-4 mil euros més, uns 55.000-56 mil euros, l'any passat van ser 52. però també hem aconseguit, i això sí que és veritat que ens ha costat molt, tant jo que he anat a fer les visites com el tinent alcalde que m'acompanyava, moltes visites, moltes reunions, hem aconseguit que enguany també tindre un altre conveni per a Betxí, un conveni singular per al Palau, i a banda hem aconseguit un conveni per al Trasbetxí. Enguany és el 35 aniversari del Trasbetxí. L'any passat ens van quedar, al principi ens van donar, ens van menguar l'ajuda al Trasbetxí, parlàvem sobre uns 3.000 i algo euros, quan tots els anys ens havien donat uns 5.000 euros, val? Clar, jo vaig cridar en seguida a Diputació i vaig parlar directament amb la presidenta, Marta Barrachina, i vaig dir: què ha passat així? Si ens aneu retallant al Trasbetxí, que ja ens costa molts diners de fer un cap de setmana al municipi. És algo únic al món. És que és únic al món. I ens retalleu. La veritat és que van rectificar, van corregir i ens van donar la mateixa quantia que sempre ens havien donat. I jo ahir ja vaig començar a entablar converses a la presidenta de la Diputació, perquè i amb Ivan, que és el que porta en Diputació el tema d'esports, perquè veiem que venia el 35 aniversari, veiem que 5.000 eurets per altres vetxis quedava molt curt. Ara, per exemple, que estem recopilant també per ajudes i veient, ja portàvem una xifra d'uns 15.000 euros i abans, i encara ens quedava molt per recapitular de tots els que ens gastem per altres vetxis. Les xifres parlem d'uns 40-50.000 euros segurs. Inclús serien més, perquè ahir no està comptat les hores de policia local, ahir no estan comptats certes coses que es fan. Igual ens n'anem en 50.000 euros segurs, inclús més. Per tant, vaig parlar amb Marta Barrachina, ens ha costat moltes reunions, i em va dir que anaven a intentar que Trasbetxí tinguera un poquet més de rellevància. És que n'hi ha que donar-li la rellevància que té.
Més enllà dels signes polítics.
Així és, així és. I la veritat és que em va cridar la presidenta de Diputació abans que aprovem pressupost i em va dir que havíem pogut crear una línia per al Trasbetxí de 10.000 euros. M'hauria agradat que hagués sigut més, Susana, t'ho tinc que dir, perquè ja, com t'he dit, que el Trasbetxí per a un cap de setmana és, la veritat és que és una inversió molt forta. També és veritat que després rebem moltes visites i l'economia de Betxí, la gent que se queda a dinar i a sopar, ho rebem també, no?, d'aquesta forma. Però la veritat és que estem molt contents. Poder tindre dos anys seguits conveni per al Palau i, a banda, en guany també traure els 10.000 euros, la veritat que molt bé. Per tant, per part de Diputació, la veritat és que el parlar en Diputació, el tindre i ser lligament en Diputació i les converses, la veritat és que molt bé des del primer dia. Crec que ahir s'han deixat, jo parlo per Betxí, en Betxí s'han deixat de costat de signes polítics, i la veritat és que quan jo alço el telèfon i cride sempre tinc molt bona atenció. En canvi, no puc dir el mateix per part de la Generalitat i la Conselleria d'Educació. Un dels projectes que portàvem, que hauria d'enguany ja estar 2025 les obres, parlem de Pequelar, de l'escola infantil de Pequelar. Ara mateix estem esperant ja la vista prèvia per a judici.
Sí.
Se n'anem a València, al juzgat número 4 de València. Tot el món que parles, la gent d'abogacia que parles, li expliques el cas i que no estan res ficats en la política, t'ho diuen. Quan un llits tota la informació que tenim nosaltres i llits per què es paralitza, es posen les mans al cap, Susana. És algo que no havia passat mai. La mateixa conselleria se denuncia i se porta a judici a si mateixa, perquè nosaltres som part. Betxí és part, perquè nosaltres teníem la protesta per a fer les obres, no? La delegació de competències. Tot el món, la veritat és que l'impacta prou el que la mateixa conselleria se paralitza un procediment a si mateixa. Es diuen que es van fer les coses quan estava l'interpàs, no?, d'equip de govern, no?, del Botànic al PP. El PP Vox, però no és aixina, Susana, perquè és algo ordinari l'anar assentant i donant tu tens que funcionar les coses. A mi em pareix molt bé que ells quan entraren ho revisaren. Jo vaig tindre una conversa amb el senyor Rovira, el conseller d'Educació, i ell em va dir que si jo entendia que era normal que lo revisaren. Dic, claro que sí, és que la teva feina és revisar que el que tu vas a fer ara estiga correcte. Però si tu revises i tens informes dels inspectors dient-te aquest col·le no es pot ni ni fer una remodelació a l'escola necessita derrocar-se i fer-se de nou. No complís cap dels requisits, cap reglamentació. És que no complís res. Pues vostè té que mirar i dirà, pues si està tot correcte, n'hi ha informes, això porta 2 anys en procés. S'ha adjudicat ara perquè ha arribat ara l'últim expedient, perquè el plenari de Betxí va ser en maig, juny, i llavors va arribar l'últim plenari ja per a donar les dotacions, per a les competències. Això no vol dir que això portarà ja un procés de temps. Això portava un procés de 2 anys ja de conselleria ja mirant, això és necessari, i sobretot uns informes que són demoledors, Susana. És que uns informes que quan els llits diu, mare meva, on estem portant els nostres xiquets i xiquetes? Perquè l'espai és preciós, perquè tenim un equip directiu en l'escola que està pintant, està posant xespa, està, està dissenyant-lo bonico, però això no significa que tinga unes deficiències estructurals, unes deficiències en la llum, en l'aigua. Tenim, tenim la caldera ve de la calefacció, està en el pati, sí, en una caseta d'obra d'Uralita, però en el pati, amb unes tuberies que van per l'exterior,
sí, sí,
que ja no estan ni aïllades, Susana.
És que sí, que sí.
Per tant, tenim uns espais per a xiquets, unes zones de canviadors amb puntes, perquè són hexagonals les aules, que no complixen normativa. Tenim una cuina que sí, els han portat ara els electrodomèstics nous, però és que la cuina no complix en total, per molts electrodomèstics nous que es porten. Tenim un parallamps en el pati de lactants.
Sí.
Un pati de lactants que no té ombra, tampoc, per a xiquets que encara molts gatetgen, Susana? Per tant, crec que és demoledor. Clar, quan ho vagi és l'escola de tots, és casa, perquè l'ara ha sigut casa per a tots.
Per a tots.
Per a tots, la gent de Betxí ha sigut casa. Enguany va complir 50 anys, és aquest estiu. 50 anys. Si és de veres que tots els equips de govern que han estat han anat fent, però sense l'ajuda de la conselleria no ha pogut ser. L'escola és des de fa 2 anys ja de conselleria, ja no és municipal. Entonces, des de fa 2 anys se va dir, per favor, senyors, necessitem l'ajuda vostra. Necessitem que vingueu i mireu com està això. Això porta un procés. Per tant, ara estem en una situació que crec que ningú l'entén. Quan l'explica, Susana, crec que ningú l'entén. Com hem pogut arribar a aquest punt? Com hem pogut arribar a un expedient de lesivitat que van obrir? Com hem pogut arribar a una paralització que ara ja estaríem parlant, que un any estaríem ja entrant en les obres per als xiquets?
Claro.
Això significa que l'edifici va fent-se més bé cada any que passa. Això significa que les deficiències van sent, se van agreujant, van ser pitjors cada any que passa. Per tant, enguany la veritat és que hauríem pogut, podria estar donant una molt bona notícia, i això és un dels projectes que vaig entrar en moltes ganes, que jo al principi ja tinc moltes ganes de començar aquest projecte, i la veritat és que a més ens hem trobat també la curiositat, que ells diuen que no estava fiscalitzat quan tenim els informes de Hacienda del 29 de setembre del 23, que ja estava el PP governant.
Sí.
Senyor Rovira, ja estava firmats i fiscalitzats com a que anaven a donar-nos els diners. Tenim aquesta fulla d'Hacienda, que ens tocava ja aquest any 50.000 euros per al projecte. Ho tenim. O sea, no em poden dir que no estava correcte quan ells mateixa, dins del seu equip de govern, ells mateixa ja ho havien passat a Hacienda. Hacienda ens ha donat aquesta documentació, està. No està, no posa per qui està firmat, però està, està fiscalitzat. En el moment que està fiscalitzat, tan mal no estaria Susana i el projecte. Per tant, en tota aquesta documentació que tenim, anem a per totes. A més, de la mà de la directiva de l'escola i de la mà dels pares i de tots els veïns i les veïnes de Betxí, i sobretot l'associació de pares, l'AFA de Betxí, de Pequelar, l'AFA de l'escola, els pares han dit i a més han presentat que ells també volen anar, si fa falta, al judici, a testificar, a dir com està aquesta escola, a dir que és necessària per als xiquets i les xiquetes de Betxí. Per tant, això sí que ens ha quedat i crec que era algo molt important per al nostre municipi. També, pues, per exemple, algo que no ha arribat, pues, les ajudes, per exemple, per al valencià, per a, el circuit de cultura en valencià. Nosaltres a Betxí sempre fèiem un concert de música valencià, un grup de renoms del nostre municipi, com per exemple, bueno, vam tindre Smoking Souls, hem portat a La Fúmiga, hem portat a grans grups, no? Coneguts, no? Nostres del nostre país valencià, i la llàstima és que això enguany no ens arribara. Nosaltres clar, ja teníem tancat festes com anaven a ser, com tots els anys, sabíem que una partida venia del circuit de cultura valencià, no va arribar. ens van dir que hasta juny tot el que havíem fet, pues que sí, que ens s'abonaria i això estaria, però que a partir d'ahí canviaven la normativa, era diferent, i això significa que moltes de les coses en València no les podem fer. I això és molt trist. Ara també estem en el tema de la llei educativa del valencià. És molt trist que la nostra llengua, la nostra llengua en la que ens hem criat tots, la parles o no la parles? Perquè hi ha molta gent que no la parla per situacions de la família o perquè és gent que ha vingut després de fora, però la parles o no la parles és algo que ens identifica. És algo que tenim que defensar per bandera, que tenim que portar allà on anem. El nostre valencià és únic. Nosaltres som únics al País Valencià. Per tant, defensar la nostra llengua és molt important. Però això tampoc ens va arribar, el poder fer concerts, no vam poder fer un concert. Enguany anem a veure si podem fer un esforç, encara no ho sabem. Anem a veure si podem fer un esforç i podem portar un grup de música valencià, si podem, ho farem, però sense la mà de certes ajudes. T'he dit aquesta perquè és una de tantes, és que sí. Hi ha moltes que han fallat. Uh-huh. Susana, que no han arribat. De fet, algunes van eixir en desembre. En desembre, com pots tu donar una ajuda en desembre? En desembre no li dona temps als municipis a fer absolutament res. I el 90% dels municipis, jo parlo així de la província de Castelló, són molt menudets. No són tan grans com Vila-real, com Castelló, Borriana, Onda, l'Alcora, els demés són municipis menuts. Per tant, sense aquestes ajudes, moltes coses no les podem fer els municipis. És una reivindicació, crec que jo, de tots els municipis.
Sí, perquè Betxí té un pressupost de 6 milions d'euros.
Així és.
Per cert, el pressupost està aprovat el d'enguany?
L'aprovem ara en febrer. Si no passa res, l'aprovem ara en febrer. Vam tindre uns canvis a nivell estructural al municipi. Per fi, a l'Ajuntament, per fi tenim ja interventor i tresorer. Van entrar, clar, a novembre. Això va ser, pues, ha significat que, pues, bé, moltes coses ens han paralitzat, moltes formes de treballar diferents, no? Amb intervenció amb tesoreria. És una gran notícia per al municipi de Betxí que tinguem interventor i tesorer, perquè feia moltíssims anys que no en teníem, que estava a la plaça i no es cobria. És un avanç per al municipi, però això també ha fet, pues, bé, que anem un poc més retrasats en aquest sentit, perquè la veritat que novembre i sempre ha sigut uns mesos d'adaptació, de formes de treballar noves. Però bé, ara jo crec que ara a febrer, si tot va bé i no passa res, aprovarem el pressupost.
Els proveïdors que gasta l'Ajuntament cobren com toca?
Sí, està tot pagat, està tot liquidat. Ara estem, claro, tot el que ha entrat, que això sí que és veritat, que hi ha molta gent que ara té presentat gener, factures a nom de desembre, i això sí que té que anar l'Ajuntament de Betxí i en tots els ajuntaments, a reconeixement de crèdit, això anirà a aquest ple, però la veritat és que això sí que no s'ha paralitzat, això sí que no s'ha paralitzat, la veritat és que se va pagant, se va fent, i com s'ha prorrogat el pressupost no estem tenint problemes, la veritat.
Vostès quan tenen el pressupost, imagini que li presenten a tots els grups polítics.
Així és, se presenta, se fa una comissió abans d'Hisenda, ells ja el tenen ahir, se'ls fotocòpia i se'ls estudien, inclús es dona abans, en la comissió ja se parla, i després ve ja també en el plenari, pues, si algú vol fer alguna aportació més, ja cada un diu les raons de per què s'hi aprova o per què no aprova.
I abans de presentar-lo, vostès admitissin en el pressupost propostes des de més...
Així és, de fet, vam dir, perquè la intenció era haver-lo aprovat en desembre, clar, quan ens van dir que entrava interventor nou en novembre, pues ja ahir vam tindre un poc de barajust, es vam dir que, bueno, que hasta finals de novembre es presentaren, pues, les seues propostes, les tenim les seues propostes, com en tots els jocs, pues, n'hi ha propostes que són viables, n'hi ha propostes que inclús nosaltres mateixa ja portem o tenim dins del nostre programa, ja anem a fer, uh-huh. I n'hi ha propostes, pues, que la veritat que són ara mateixa per al municipi de Betxí, sinó que arriba una molt gran ajuda per part de la Generalitat, no les podem executar. No significa que no siguin propostes roïns, però també hem que ser realistes en el que tenim, en com se pot anar evolucionant, i això no significa que el millor enguany no entre, però l'any que ve aquesta proposta puga entrar o...
Per exemple, alguna proposta que a vostè li ha llegat, perquè vostè diu, home, si no tenim alguna ajuda, li ha presentat algun grup alguna proposta?
Sí, pues, propostes, per exemple, d'alçar mig poble en carrers, en nous aceres, en nous asfaltats. Nosaltres tenim una proposta d'anar fent, però poquet a poquet. Enguany, si podem, farem un carreret, arreglarem després a mitjana, i si ens arriba algun tipus d'ajuda, pues, un altre carrer. però tota una no es pot fer, Susana.
En este cas, una proposta d'alçar mig poble, li la proposa algun partit en concret?
Sí, sí, bé, el Partit Popular és... diu que tenim que arreglar tot el poble, tots els carrers, totes les aceres, tots, i jo, pues, encantadíssima, sí. Si tinguem un bon pressupost.
Claro, però, per exemple, això sí que podria vindre en ajudes de la Generalitat?
Sí, 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 sí.
Pues és un bon moment per a que el Partit Popular ho demanara, no?
Clar, ja que ells estan governant allà a la Generalitat, que faci força per a que nosaltres també pues, puguem així pues, adequar no? més carrers del nostre municipi, no? Igual que també ens han demanat pues, altre partit el lluminat, no? Del nostre municipi. Se va canviant conforme se van fent actuacions, ara tots els jardins i les places noves que hem fet s'ha canviat, però clar, és veritat que hi ha molts llocs del poble que estan molt mal il·luminats, la il·luminació és pobre, però no podem fer-ho sense ajudes. Clar, en un guany, com te dic, Susana, en un guany han arribat molt poquetes i tot el que ha arribat a final d'any, tu a final d'any no te dona temps per a treure el projecte, licitar, fer l'obra i justificar.
Clar,
això és inviable.
Lo important és tindre un pressupost aprovat perquè per exemple, la Diputació sí que està, però la Generalitat encara està
ahí. Encara no està. Això també ens fa que estem tots tremolant.
Clar.
Estem tots tremolant perquè no sabem quan la Generalitat l'aprovarà. Això significarà, per exemple, nosaltres a Betxí demanem sempre molts i bases. Això significa que no sabem quan hi aniran.
Clar, és que en este cas lo important és tenir un pressupost aprovat i que en totes les institucions...
Per exemple, la tècnic de joventut depenem també d'una ajuda de la Generalitat. Nosaltres, ara que estem acabant el pressupost, està ja pressupostada com a que sí que arribarà l'ajuda i se'ls queda, però no ho sabem.
Pot ser se desmonte i ja...
Clar, pot ser, clar, clar.
I la iniciativa que puguen tindre.
Entonces també depenem molt el nostre, dins del pressupost de lo que vulguem fer actuacions. Clar, moltes coses nosaltres també les preveem, no? A lo que està sempre s'ha anat fent. No sabem si després de lo que nosaltres proposem arribarà a bon port o no arribarà a bon port.
Quan vostè parlava de algo que li tenia molta il·lusió des del principi, és ixe Betxí Templat, què vol dir això de Betxí
Templat? Pues ixe Betxí Templat és adequar, arreglar i inclús fer nous jardins i parts al nostre municipi. Com t'he comentat, gràcies a l'IBACE pues, ja hem fet diverses zones, hem arreglat la zona Betxí Templat, pues, el tindre templat, no? L'entrada al cementeri, el jardí del costat del cementeri de davant d'Exagrés, pues, que la veritat és que també estava molt vellet, se gastava però li feia falta, no? Pues, fer-se nou. Hem fet una part, enguany volem demanar, veus, una ajuda de les de l'IBACE per acabar i l'altra part del jardí. Després, a la zona del consum també pues, teníem... un parc biosaludable, hem pogut remodelar totes aquestes màquines biosaludables, hem pogut desbrossar, ficar més lluminària i arreglar també ahir un campet que tenim de futbol i de bàsquet, hem pogut arreglar-lo i modernitzar-lo també. Per altra part, l'Avinguda Reina dels Apòstols hem creat un jardí nou que no existia. Hem creat un jardí nou que la veritat...
Però clar, tot això va ser en ajudes que vostè al principi demana i que...
Algunes sí, altres no, perquè per exemple el jardí nou de Reina dels Apòstols és inversió pròpia i en canvi Exagrés, el cementeri i el biosaludable sí que són d'ajudes que demanàvem, vam demanar l'any passat en gener, en guany encara no han sigut.
O sigui que la idea és que tornen a vindre, no?
Sí, ens han comunicat, ens manifesten i diuen des de Generalitat que sí que eixiran, però no saben quan. Això significarà que se mos retrasarà tot. Per tant, no sabem quan, però diuen que la idea sí que volen mantindre-les.
Uh-huh. I ara arriba la festa gran de Betxí, perquè clar, si tot el món visualitzem Betxí, visualitzem la muntanyeta de Sant Antoni.
Així és.
Perquè arriba Sant Antoni.
Així és, ja estem immersos,
I
Susana.
I sense un pressupost aprovat, com se farà despesa per Sant Antoni? Doncs
pues bé, com tenim prorrogat el pressupost, no hi ha problema, perquè sabem més o menys la quantia que ens gastem amb tot el que fa falta per Sant Antoni. Enguany, a més, no toca repartició de panyoletes, no hem tingut que comprar-ne, perquè es fa any sí, any no, per tant, ahí també pues, és un estalvi no? per al municipi, enguany no es fa repartició de... N'hi ha qui vulga i li facin falta, n'hi ha en l'Ajuntament, pot vindre a l'Ajuntament i se li donen, però no se'n compren de noves. És el que queda de l'any passat, perquè l'any passat se van repartir i tot el municipi té. Per tant, com el pressupost està prorrogat, ja t'he dit que no tenim cap problema perquè és algo de gasto diari, que ja tenim comptat, que ja sabem el que anem a gastar en els rotllets i en les coquetes. Per tant, la veritat és que pot funcionar perfectament. No és una inversió, no és algo d'inversions d'obra que diguem anem a fer una obra, perquè no. Per tant, això funciona correctament i la veritat és que ho tenim tot llest per a Sant Antoni.
És que és ja. I què se farà? De què gaudirem?
Pues mira, van començar ja el divendres passat amb la gala del Clavari Major, que enguany ha recaigut en Benjamín Fran, una persona molt estimada del nostre municipi. I el dissabte van tindre un tardeo amb l'orquestra Monkey, que a més toquen dos veïns de Betxí en l'orquestra. També intentem també sempre pues que allà on hi ha una orquestra, un teatre o algú que siga del municipi i treballe pues, o que estiga involucrat, pues, intentar portar-la al nostre municipi, crec que és essencial, no?
Clar.
És essencial. I bé, pues, vam tindre l'orquestra Monkey, va ser tot un èxit, al Saló Brisamar, va estar a reventar el Saló Brisamar, feia temps que no el veia així, la veritat és que molt bé. Això significa ja les ganes, ahir és el preàmbul, no?, per al nostre dia clar. Gran de la gent les ganes que té. Ara ja pues, comencem demà pel matí repartim els rotllets a les escoles, al CEIP Dualde de Betxí, a Pequelar i al Miralvent, perquè allà al Miralvent també més xicotets, també van els xiquets i les xiquetes, repartim als nostres tres escoles, bueno, escoles que n'hi ha a Betxí, els rotllets per als més menudets, també pues, bé, això, perquè ells entenguen que és la festivitat de Sant Antoni, no? Perquè creixen en la nostra cultura i en el nostre patrimoni i estimen, igual que tots estimen els grans, estimem Sant Antoni i sapiguem d'on ve aquesta tradició i per què pugem a la muntanyeta, i se'ls explica als xiquets, i la veritat que se fa una llavor des d'escoles, la veritat que molt bonica. Per la vesprada van les passeres, que és el grup de dansa Les Passeres de Betxí, a ballar el Ball del Barril, el Sant Antoni de Betxí, el nostre ball típic. I després a les 6 de la vesprada tenim la inauguració d'una escultura al Jardí Nou, al Parc Nou que hem fet a Sagrés, una escultura dedicada al segle XVIII, segle XIX, segle XX, de la nostra ceràmica, de les nostres empreses, del nostre taulellet, perquè també tenim empreses com des del Ratxolar fins avui en dia Exagrés. Inaugurem una escultura de l'artista local de Ferro, un artista també que la veritat és que és molt conegut i fa meravelles. Això a les 6 de la vesprada, i a les 8 tindrem ja la nostra matxada dels animalets, la nostra multitudinària matxada dels animalets, que farem l'itinerari tradicional pel municipi, rodarem a la foguera, tornarem i pues bé, replegarem els rotllets i després pues, allí qui vulga pues, tindrem bunyolets i misteleta mentre balla el Ball del Barril. I com no, després ja ens quedarà el divendres, el nostre dia gran, la nostra festivitat gran, el dia del nostre patró. I pujarem, pues, com no, a les 9:30 la romeria des de la plaça i pujarem en romeria hasta Sant Antoni. A meitat camí se dona pues, la nostra típica coqueta de sal i oli. Uh-huh. I allí dalt pues, gaudirem d'una missa en honor a Sant Antoni i quan acabe pues, bueno, el Ball del Barril, i després per allí tenim paraetes, tenim la veritat perquè la gent disfruti, hi haurà una zona acotada per a torrar, per a la gent que vulgui torrar, perquè moltíssima gent es queda allí a la muntanyeta a dinar.
Això anava a preguntar-li, es podrà fer foc?
Sí, així és, sí. Tenim una zona acotada, ja no és com antigament cada un anava per la muntanyeta on volia, les coses han canviat, hem tingut que adaptar-nos pues, als nous temps, no? I pues, bé, tindrem una zona acotada, ja fa molts anys que tenim una zona acotada, des de que ja no es pot cremar en totes les àrees, estem en un espai protegit. Per tant, sí que tindrem zona acotada i ahí tots els veïns podran torrar, no? Com sempre ho han fet.
Vostè parla dels veïns de Betxí, i jo sé que hi ha veïns de tota la província de Castelló, eh?
Sí, venen, la veritat que sí, inclús venen a puta anys que hem tingut autobusos que paren, baixen i fan la romeria amb nosaltres, i nosaltres encantats, és que és un acte obert per a tots. És un acte obert per a tots, de fet, sé que divendres m'acompanyaran diversos alcaldes dels voltants i també diversos diputats i la veritat és que molt bé, molt contents de rebre'ls. I que venen, és veritat, venen molts veïns del voltant, inclús, com t'he comentat, a puta anys que hem tingut autobusos, inclús de gent francesa,
sí.
gent dels voltants, no? Pues que han estat per així, els han dit que és la romeria, que és algo molt bonic, que la muntanyeta és preciosa, que hi ha unes vistes que crec que tot el món ens enveja, no? Uf. Des de la muntanyeta.
I el que no ha anat, jo aconsello que vagi.
Aixina és. A més, se pot disfrutar també de la nostra gastronomia allí, que tenim un restaurant. I la veritat és que esperem molta gent. Al caure en divendres, encara més.
Clar,
normalment quan cau divendres i dissabte, divendres tenim molta més gent que entre setmana, i l'any que ve, quan cau dissabte, esperem, la veritat és que l'any que ve serà encara més desbordant, Susana.
N'hi ha alguna tradició especial quan se puja a la muntanyeta?
Pues sí, tenim una tenim dos. Les tres culaetes. Abans de pujar n'hi ha un arbre que està tallat de fa molts, molts anys, que jo ja recordo des de ben menudeta, no sabria dir des de quan, que té tres soques tallades i se peguen les tres culaetes. Si tu li pegues les tres culaetes en el culte centre, en les tres soques, diuen que no te cansaràs i podràs pujar fins a dalt sense ofegar-te. Així és. I després la tradició de tocar la campaneta.
Claro.
Hi ha molta gent que la toca per encontrar l'amor. Diuen que és molta tradició tocar la campaneta per encontrar l'amor. Altres pues, perquè vaig a tot bé. Perquè vaig a tot bé, i altres perquè te cuiden, no? Perquè te cuiden, i és tradició pues, entrar i tocar la nostra campaneta. I enguany, Susana, també tenim una novetat el dissabte i el diumenge. Farà molts, molts, moltíssims anys que no es fa bou a Betxí, en Sant Antoni, el nostre patró. Enguany s'ha ajuntat, s'ha configurat una nova associació, bueno, estem ajudant-nos l'Ajuntament perquè ha sigut tot molt, molt ràpid, però bueno, hem dit que endavant, que els ajudarem. Tenim el barri de Sant Joan, s'ha tornat a ajuntar el barri de Sant Joan. Tenim un bou, faran novillos per l'esprà, bou, se fa la transhumància pel matí, i el diumenge tindrem bous per la vesprada, prova de bou, per la nit dos bous embolats, després per la nit també faran festa al carrer, amb DJs, i després el diumenge tenim carretons per als més menuts i una xocolata per a tots els veïns del poble, tots els veïns que vulguin arrimar-se. És algo que enguany és una nova forma, serà la prova. Jo sempre també estic dient als veïns, disculpeu si algo no és bé, perquè el barri, la gent que s'ha ajuntat té moltes ganes i l'Ajuntament estem recolzant en tot el que podem i més. Anem a veure si funciona, feia molts anys que no es feia, perquè també és veritat que fa fred i la gent pareix que li costa molt eixir per la nit, el bou i tal. Anem a veure com funciona, i és algo que, pues, que incorporem en guai, no? a les festes del nostre patró.
És una aposta valenta, eh?
Sí, la veritat és que sí. És algo que antigament es feia, i que al barri es feia...
Ja hi ha antecedents.
Sí, 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 sí. I de fet, jo era menudeta quan els últims anys es va fer el bou, es va desfer el que és la gent del barri, és veritat que és un carrer Sant Antoni de gent molt gran, però ara pues, hi ha gent més jove que pues, està en ese barri, jo mateixa tinc una casa ara en ese barri, ara jo torno a ser d'ese barri, i pues, s'ha ajuntat pues, gent jove, no?, que ha volgut tornar a impulsar, no?, lo que era la festa de Sant Antoni, que sempre havia pues, al millor un dia de bou, dos...
I com naix aquesta idea? És a dir, de colp...
Pues van vindre dos veïns joves, un d'ells també que com jo pues, ha heretat una casa del carrer Sant Antoni, i és gent jove, pues, és aficionat també a Taurina del nostre municipi, que està allà en una associació, ho va comentar també a l'associació que està, Taurina, i es van dir que alguns també tenen casa per la zona, i van dir, ostres,
per què no?
Anem a provar. Van vindre, van parlar, van dir, Carla, sabem que tot ve molt apressurat, però ens agradaria intentar fer bou com antigament, recuperar. I vam estar mirant-lo i es vaig dir pues, que sí, per part de l'Ajuntament es firmàvem tots els papers, es ajudàvem, i així n'estem.
Ojo, que per l'Ajuntament és una responsabilitat molt gran l'assumir fer bou al carrer. Sabem els seguros com estan en aquest moment.
Aixina és, la gent se pensa que fer bou al carrer moltes vegades no es fa perquè no es vol o no es fa... No, moltes vegades també per darrere de les assegurances. Cada vegada és molt més difícil que una asseguradora te diga sí, tin, tant. Els preus han pujat una barbaritat, Susana, els preus de les assegurances de les festes del bou al carrer. La veritat és que és una barbaritat.
Se demana un veterinari, coses que antes...
Sí, ha canviat la llei. El PP va voler canviar la llei i crec que no ha favorit. Crec que conforme estava abans era millor, perquè ara necessitem tindre molta més documentació, més gens, més tècnics dedicats a presentar els papers dels bous. O sigui, la feina que abans la podíem fer en un dia, ara jo he vist com ara... Han estat dos o tres dies per un dia de bou a Betxí ara.
Sí, sí.
Vale, més papers, sí. Més visites al veterinari, més visites així a lo capa, més visites a preguntar per això, per allò.
I estem parlant de... No hi ha les visites significa més diners empleats més diners per a poder empleats, fer aquesta festa.
I un tècnic que el tens dedicat a que vagi Només per això, dedicar-se a això. Estiga uns dies dedicant-se als papers dels bous. I la veritat és que és un poquet més difícil. I les assegurances, com t'he dit, han pujat molt. Per no dir no prou, sinó molt. I que a vegades n'hi ha menys que volen fer-se càrrec d'assegurar els bous al carrer. Perquè venim d'anys difícils en agarrades en quasi tots els municipis.
Mire, i una curiositat, la muntanyeta de Sant Antoni és la muntanyeta de Betxí, està dins del terme de Betxí, però clar, jo sé que és una localitat veïna com les Alcries, que puja un cap de setmana. Com se fa això? S'ampra la muntanyeta?
Ahí és un tema delicat, Susana?
Sí, sí.
És un tema delicat de lluita de tota la vida dels veïns i les veïnes de Betxí contra els veïns i les veïnes d'Alcries.
Sí, sí.
Perquè els d'Alcries dient, la muntanyeta és d'Alcries. No, senyors, la muntanyeta és de Betxí, sempre ha sigut de Betxí i mai en la vida... Mai en la vida ha sigut d'Alcries. Això tenim que deixar-ho clar. Vaig deixar-ho clar, perquè si encara sí, algun veí...
El terme municipal és el terme municipal.
És el terme municipal i d'anys històrics. És que mai en la vida ha sigut d'Alcries. Sempre ha hagut ahí conflicte, no? De que si la muntanyeta és d'Alcries, la muntanyeta és de Betxí. Sempre ha hagut prou de rifirrafe entre els veïns i les veïnes, eh?
Sí, sí, jo per...
És un tema delicat,
I ara com ho fan? És a dir,
pues van... No hi ha problema. La veritat és que, a més, amb l'alcalde d'Alcries me porto molt bé i bé, ells fan una instància dient-nos que això que necessiten pujar la muntanyeta perquè els obligam, claro, per a nosaltres tindre també constància quin dia vindran, i ells sempre ho fan quan nosaltres ja hem fet Sant Antoni i ells sempre pugen el cap de setmana següent. Entonces, enguany pugen el cap de setmana següent igual que tots els anys.
És que era algo que jo volia saber i volia que els oients ho sapieren. Van a emprar-li la muntanyeta. Els gastos recauen, imagina, cada altre municipi.
Sí, de fet, nosaltres també els diem que, per exemple, ells porten, autoritzen a la seva policia local per a que pugui estar en terme nostre.
Clar, és que...
Clar, ells s'encarreguen de tot, nosaltres ens dediquem pues, a obrir les portes de lo que és la muntanyeta i ells s'encarreguen de tot, és cosa d'ells. Nosaltres es fem la sessió de l'espai.
Se porten bé.
Sí, sí, sí.
Dicen les coses com cal.
Sí, 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 se porten bé, se porten bé.
Que després n'hi ha alcrieros i alcrieres en Betxí, en gent de Betxí, homes i dones casats també, eh?
Aixina, sí, 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 això passa. I crea un conflicte molt gran, eh? És un tema, ja t'he dit jo, que de tota la vida molt, molt delicat, eh, Susana? A Betxí, el tema de la muntanyeta, que quan ens diuen que és d'Alcries... Ui... Ahí arrapa, eh? Els veïns i les veïnes de Xí arrapen perquè no és així. Però la veritat que molt bé, eh? Nosaltres fem la sessió de l'espai i ells ja saben que Sant Antoni sí o sí, això és, vamos, és el nostre patró, és sagrat, és la nostra muntanyeta i ahí ens toca pujar a nosaltres i després ells ja decidissin quan volem pujar i no n'hi ha problema.
I ara sí, alcaldessa, el que té que fer és convidar els veïns de tota la província de Castelló que puguen gaudir de Sant Antoni a Betxí.
Sí, la veritat és que ens esperen uns dies des de demà de la matxà, convidar des de demà de la matxà a les 8 de la nit a la plaça Major i podran gaudir de la matxà i després pues, un obsequi d'un rotllet tradicional fins al divendres a la romeria, que la veritat que pujar a Sant Antoni i disfrutar de les vistes, de veure tota la plana, de disfrutar d'un dia agradable, no? Amb veïns i veïnes de les paraetes, de fer esport, perquè oigam o no oigam, caminem, no?, hasta la muntanyeta, que estan tots convidats, també, i després també del cap de setmana amb bous, així que esperem a tots els veïns, que ja ho fan, no?, tots els veïns de molts llocs del voltant de Betxí que venen a visitar-nos aquests dies, pues que ja saben que són ben rebuts, que els esperem a tots en les mans obertes, i després als nostres veïns i veïnes de Betxí, pues, espero que gaudisquen, no?, de les festivitats dels nostres patrons, que sempre estan fetes amb molta estima, i sempre pensant pues, en el disfrut, no?, de tots nosaltres.
Pues visca Sant Antoni.
Visca, visca.
Alcaldessa Carla Nebot, alcaldessa de Betxí, moltes gràcies per haver estat ací.
A tu, Susana, per donar-nos aquest espai.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
solo habla contigo y nadie más, nada puede sufrir.
I ara tenim a David Vicente, ell és alcalde de Torrent-Besora i també diputat provincial. Bon dia.
Molt bon dia.
Alcalde durant 22 anys.
Així és. Aixina
22,
és. Ja fa uns dies que estem ja en el món de la política.
I fa poc més de 2 anys ha sigut diputat, ojo, en cartera, que es diu, fa escassament 2 anys. Què troba més complex, ser alcalde o ser diputat?
Ser alcalde, totalment. Al final, l'alcaldia, encara que sigui en este cas, soc alcalde de Torrent-Besora i és un poble relativament menut, al final, la dedicació que tens que tindre sent alcalde, jo ho he viscut tots aquests anys, és de 24 hores, és 24 hores 7 dies a la setmana. Al final tens que estar pels teus veïns i un poc els teus veïns esperen això de tu també. A més, els municipis minuts, doncs, tots mos coneguem i esperen tindre una persona propera que els escolte i que intenti ajudar quan hi ha algun problema.
El fet de tindre una perspectiva local, com ha afectat a la seva tasca a nivell provincial?
Bueno, pues jo crec que positivament. Al final, jo sóc el gran defensor, no, dels municipis xicotets allí en la Diputació. Jo sóc el diputat, en este cas, de l'equip de govern que representa un ajuntament més xicotet, no? I una comarca, possiblement, també. Entonces, jo crec que aquesta visió de poble xicotet és molt important a la Diputació. Jo sempre ho he pensat i sempre tots diuen no, és l'Ajuntament d'Ajuntaments, però és l'Ajuntament dels Ajuntaments xicotets, no? Al final, jo sempre he pensat que la Diputació és una ferramenta fonamental pels ajuntaments més minuts, que si no estigués, n'hi hauria que crear-la. Jo sempre he cregut, he cregut molt en la Diputació i pense que té que seguir siguin així que els municipis minuts tinguem pues, molts servicis i moltes qüestions que si no fora per ella pues, seria molt difícil poder-les prestar als nostres veïns.
Clar, vostè me diu això i jo pense, vostè com a alcalde s'ha posat uns reptes, com per exemple crear una comunitat energètica, això li farà crear-se reptes també com a diputat?
Bueno, al final, també entres a una diputació, no? Jo les àrees que porte pues, tenen que veure en part també en municipis minuts, com forma el tema de camins rurals, per exemple, i després també porta altres àrees que no tant, no? Al final el Consorci Provincial de Bombers també és una entitat, no? que també és una entitat gran, en molt de personal, que també presta els serveis als ajuntaments xicotets, però sí que és veritat que a la millor la visió en certes àrees té que ser diferent, no? Ja no és la visió local dels teus veïns, al final la visió és d'una organització molt gran, un grup de gent en moltes necessitats que ens van trobar quan vam entrar a governar, que tenim que estar tots els dies, no? Jo al final pues, és el que m'ocupa i me preocupa en aquests moments el Consorci Provincial, perquè volem deixar-lo on sempre havia estat i crec que serem capaços en esta legislatura, en Marta Barratxina al seu capdavant, en poder deixar aquest consorci a l'altura on tindria que estar en tots els recursos, tant de personal com materials, perquè veiem que quan vam entrar, bueno, jo ja coneixia antes d'entrar inclús l'estat del mateix consorci, veiem que tenia molta feina que fer.
És que afecten a la seguretat i a l'emergència, És que és una responsabilitat la que se té portant esta àrea com és la de el Consorci de Bombers. Comporta prendre decisions que afecten a moltíssimes persones, és a dir, si no se disposen de recursos, dels recursos que necessitem a la província, posem en perill les vides.
Totalment. Al final, nosaltres ens devem al ciutadà, però jo sempre ho penso, i antes d'arribar a prestar aquest servei al ciutadà, som la gent del nostre consorci. Al final, tens que tindre recursos i tens que tindre la capacitat perquè el personal del Consorci Provincial de Bombers, no tan sols els bombers, que també, però tota la gent que forma part d'aquest consorci tingui les millors ferramentes en el millor moment, i crec que és vital això, per poder prestar després aquest servici al ciutadà. Si no comencem per protegir els que ens protegeixen, la veritat que anem molt mal, no? Perquè no podem donar aquest servici de qualitat. I precisament és el que estem fent. Conforme vam entrar és el que estem fent. Dotar el consorci de més personal, de més places, traure totes aquestes places al final que se cobrisquen de la manera que toque, i per l'altra part comprar aquest material, perquè aquests 4 anys la veritat pues, que el consorci no ha tingut totes les ferramentes que hagués calgut, i això portem 4 anys de retras.
Clar, vostè, quan jo començo a parlar de Diputació, se centra en un dels temes, que és el Consorci de Bombers, i és el que tinga més transcendència al ciutadà, però també porta el parc mòbil i també porta els camins rurals. Els camins rurals, crec que les ajudes que donen, perquè la gent ho tinga clar, són els municipis menuts, no?
Sí, s'està establert així, la Diputació es conforme diamantes, al final pues, té que ajudar als minuts, als grans també, com no, però en especial importància als municipis més minuts. Okay. La veritat que hi ha molts termes municipals, que m'estic donant compte ara, per tota la província, termes molt extensos, que tenen molts quilòmetres de pistes, i crec que és una ajuda molt important. Al final és una ajuda, podríem dir, en espècie, no?, als ajuntaments, però sí que crec que tenim que estar ahí, tenim que estar recolzant-los. El que no podem fer o esperar que municipis menudets, més està corrent ara municipis d'esports que no superen els 50 habitants, que puguen tindre una capacitat per poder-se mantindre i tindre aquests camins de manera adequada. Al final la Diputació té que suplir aquesta mancança i jo crec que estem en la línia. Nosaltres des del minut 1 vam veure, i la nostra presidenta va veure, que el tema de camins rurals n'hi havia que recolzar-lo, i hem continuat en aquesta línia. El que volem és que cada vegada més puguem tindre més serveis i puguem tindre més ajuda, i inclús pues, bueno, ara quan han tingut aquestes fortes pluges, que també han tingut molts municipis, han tingut moltes destrosses, pues, inclús han tingut haver de ficar més diners en el contracte per poder arribar a més municipis i en més quantitat, perquè hi ha de municipis que la veritat que les pluges es van veure molt, molt, molt afectats.
Clar, estem parlant de municipis de menys de 10.000 habitants, perquè clar, com que els grans municipis es poden permetre el poder tindre els seus camins arreglats, però clar, vostè ve d'una població, sent alcalde, que té aproximadament uns 100, 160, 170 habitants, que haurà patit.
Sí, bueno, nosaltres el terme la veritat que no és tan extens, tenim molts de camins, però no és un terme extens. Però jo, per exemple, li vaig a ficar un exemple, al costat és el terme de Culla, que té 10 vegades l'extensió que té el municipi de Torremesora. Entonces, pues, això significa pues, que hi ha molts accessos, hi ha molts camins, habitants té pocs més que Torremesora, bueno, uns pocs més sí, però que tampoc no tanta la diferència. I el que vull dir que aquests ajuntaments pues, tenim que fer un especial esforç per poder arribar a que tinguin tots aquests serveis coberts i que puguen tindre aquest accés, perquè al final pues, la gent té el mateix dret, no?, de viure en un municipi com el nostre, com en una gran ciutat. Al final la gent paga els seus impostos i vol que tingui els seus serveis en qualitat.
En aquest cas sí que els camins rurals, una persona que és alcalde d'un municipi menut està molt sensibilitzant aquest aspecte, però per exemple, vostè porta també l'escola taurina, per què aquestes àrees? És a dir, jo no sé ben bé com se fa este repartiment, no?
Bueno, al final, pues, mires les persones que tens, no?, i mires les capacitats d'aquestes persones, no?, i les, no sé si en este cas podíem parlar d'afició, que sí, el tema d'escola taurina podíem parlar d'afició, com no, perquè al final les veus, és un acte cultural i al final estem en una província també molt, molt taurina, i suposo pues, bueno, que al final la presidenta pues, va tindre a bé de pensar en mi per portar aquestes àrees, i jo encantat de que me les donés. L'escola taurina és sí, n'hi ha que tindre afició. Al final els bous estem, el que he dit, en una província que deu ser la major d'Espanya en el tema de bous al carrer, però jo crec que també l'escola taurina té cabuda dins d'eixe món, i pensem que com a administració, en aquest cas provincial, tenim que seguir recolzant no tots aquests xiquets que ens venen a l'escola, que volen aprendre l'art de la tauromàquia, i jo crec que si no és així, al final ens estem enganyant nosaltres mateixos. Al final és una tradició i és un costum que tenim inculcat dels nostres antepassats.
Vostè me diu que té que seguir recolzant. Estava recolzada quan vostè entra?
Bueno, nosaltres vam papetar diverses qüestions que estaven a millorar, no? Al final, l'escola taurina, ens han trobat 4 anys que pràcticament ha estat amaga, no se li feia cap tipus de publicitat, ni se li permetia sin redes socials, ni tot això que avui en dia la gent ho veu i ho gasta. I jo crec que va ser una errada, no? Aquests 4 anys han sigut 4 anys perduts en l'escola, perquè no han hagut l'activitat que hagués tingut que, per una part, l'activitat, i per l'altra la visibilitat que ha de tindre l'escola, i precisament és el que hem canviat. Per una part, això, ara l'estem traient notes de premsa, estem anant a tots els llocs, estem anant en els xiquets on vagin a torejar, està anant el diputat pràcticament el 100% de totes les seves activitats, i estem traient tots aquests festejos i aquestes classes que estan fent els xiquets. I per l'altra part, també enguany, també un poc subratllar que hem augmentat també el pressupost de l'escola per poder arribar a portar aquesta escola a molts municipis, que és l'essència que sempre he compartit, i crec que la majoria dels que ens agraden els bous, que puguem portar aquestes classes pràctiques a més municipis, perquè al final és un acte que és molt bonic, anar a un municipi, de poder explicar pues, conforme se formen els xiquets, conforme aprenen aquests valors, no? d'una escola taurina, que no és tot saber torejar, és aquest respecte, aquesta disciplina, aquestes coses que inculquem en l'escola, que jo crec que això, portar-ho als pobles, és molt bonic.
I si parlem del parc mòbil?
El parc mòbil, pues bueno, el parc mòbil, al final sóc també el responsable, no, de tots els vehicles que hi ha en la Diputació. La Diputació té moltes àrees, no? Moltes àrees que cada una pues controla el seu tema, però al final els vehicles, no? I tot la maquinària que tenim en la Diputació, tot passa per aquest parc mòbil. Hi ha un taller, és on se reparen, on se fan els manteniments, on se té en compte totes aquestes qüestions. I la veritat que també és una àrea que a mi m'agrada, no? Personalment, el tema dels vehicles i la maquinària, i crec que també és molt important, perquè al final la Diputació és una entitat molt gran, que té moltes àrees, i totes aquestes àrees, pues, això, necessiten d'aquestes infraestructures, d'aquestes maquinàries i vehicles ben mantinguts, i d'alguna manera pues, que puguem continuar en aquesta trajectòria, perquè si no fos així, al final ens devem al ciutadà, i un euro que puguem estalviar dels seus impostos és important, i després aquest euro dedicar-lo a alguna qüestió que sigui d'importància, que sigui que li faci falta als nostres veïns, crec que ens devem en això.
En aquest cas, quan a vostè el designen aquestes 3 àrees i veu el que necessita, clar, vostè es posa davant de la presidenta, i és quan cada un, perquè al final un equip de govern el que fa és dividir-se i després demanar el que li fa falta. Perquè, clar, en aquestes 3 àrees hi ha una partida de pressupost molt important.
Sí, només cal referir-se que, per exemple, en el Consorci Provincial de Bombers, l'aportació de la Diputació són sobre els 14 milions d'euros. Estem parlant que en un pressupost de 207, crec que s'ha aprovat enguany, que ja, sí, per cert, ja el tenim en vigor esta setmana, que ens ha costat, perquè alguns s'han empenyat en que no es quede endavant, que això també m'agradaria recalcar-ho, que al final crec que algun partit polític encara està empenyat, que encara no se creu que hagi perdut les eleccions. Entonces, fique tots els pals i tots els impediments perquè això...
Així quedem, perquè... Com se poden posar impediments tenint una majoria absoluta com tenen?
Bueno, al final utilitzen totes les ferramentes, i el que no han pogut guanyar en unes eleccions, pues, intenten guanyar-ho d'una altra manera. Jo crec que aquests pressupostos són els millors que ha tingut mai la Diputació, on se faran moltes infraestructures als municipis. Estem parlant de carteres, estem parlant de depuradores, estem parlant de pous d'aigua per a poder veure la gent dels municipis, que són coses bàsiques. I votar en contra o voler que no isquen aquests pressupostos endavant, crec que és una errada molt gran, perquè aquests pressupostos, la veritat, que conforme els vam preparar i els estem mirant nosaltres mateixos, és que veiem que era, i és que això és impossible que a una persona no li paregui bé, perquè estem parlant de serveis bàsics per a totes les poblacions, i no en aquest cas se mire colors polítics, se miren les necessitats, que és el que a mi m'agrada d'una diputació com la nostra. Que mirem les persones, mirem el que els alcaldes ens han dit, ens han demanat, i és el que nosaltres hem ficat en aquests pressupostos. Entonces, era pràcticament impossible que això no es quere, i la veritat que no ho aconseguiran, ni molt menys, perquè nosaltres al final el que volem és continuar ajudant, que veiem que hi ha unes necessitats bàsiques que tenim que cobrir.
Està el pressupost en marxa, 14 milions d'euros dediquen al Consorci de Bombers.
Correcte, deixa l'aportació que fa la Diputació, deixa pressupost, fa l'aportació al Consorci de Bombers per pagar les despeses que pugui tindre, brigades...
Li han donat el que vostè volia,
de mitigació.
Li han...
La veritat que de les
De les àrees
que inclús hem augmentat ha sigut el Consorci Provincial de Bombers, perquè la presidenta s'ho creu, la presidenta sap les necessitats que tenim i crec que ha tingut a bé en este cas pues permetim, no?, que puguem tindre el també per una altra part nosaltres el pressupost més alt de la història d'este consorci, que passa dels 24 milions d'euros per poder cobrir totes aquestes mancances que diem antes, tant de personal com de material.
I aquests 14 milions d'euros s'emplearan en crear noves places, material nou... Digue'm en què van emplear-se.
Sí, al final, mira, tenim ahí previst una construcció d'un parc nou en Oropesa, que crec que també és una demanda que ja venia tenint este consorci, i crec que ja és hora. També Oropesa té una àrea operativa molt gran i se mereix pues, un parc conforme toca.
En este moment, quants parcs tenim?
Tenim 4 parcs professionals, els tenim repartits bàsicament pel litoral. Estan Benicarló, Oropesa, Nules i bueno, Segorp està més en l'interior, però són aquests 4 professionals, i després també ens apoyem en 5 parcs de voluntaris, de bombers voluntaris, que això sí que estan distribuïts per l'interior de la província. Total 9, més 12 de bombers forestals, que això ja el personal és de la Generalitat, però els parcs sí que depenen del consorci.
I el parc nou d'Oropesa, per què nou Oropesa?
Perquè veiem això, el que t'he dit, que l'àrea operativa que portarà aquest parc té que estar ahí. Al final, Oropesa en si mateix ja és una ciutat turística, no?, que en estiu multiplica els habitants en diverses xifres, i creiem que el parc té que estar ahí. Mos creiem que el parc té que estar ahí, donar cobertura també a una part d'eixe interior que té eixa àrea operativa. Veiem el parc que tenim ara és un parc molt reduït, en unes dimensions menudes, i ja s'ha quedat molt envellit, i pensem que eixe parc nou és el futur, no?, d'este consorci. De fet, serà, si al final acabem podent-lo construir, que crec que sí, vamos, serà el més gran del Consorci Provincial de Bomberos, serà el parc en més capacitat per poder tindre més bombers i més efectius.
Quan parlem d'infraestructures com aquestes, parlem també de renovar tots els aparells que estan gastant els bombers.
Sí, així és. Tenim vehicles, tenim màquines, tenim...
Per a renovar.
Sí, i volia dir-ho perquè se van fent velles, i si no penses en renovar-les i en actualitzar-les, després també hi ha nova tecnologia, que van eixint novetats, i jo crec que tenim que anar adaptant-nos. El consorci s'ha d'adaptar a l'època que estem vivint i a les emergències que estem tenint, no? Al final, l'exemple podem tindre així fa 4 dies en el Dana. Vam ser dels primers consorcis que vam anar a ajudar. El primer dia, de fet, ja vam enviar rescatistes perquè poguessin fer vols de reconeixement, però al final el que volia dir en això és que dins del consorci tenim una unitat de maquinària i logística, que és una unitat que està funcionant molt bé i està treballant més i mig, de fet, en què estem anant, traient aigua dels baixos, traient fang d'aixos baixos, ajudant a les persones, com aquell que diu, sense esperar res a canvi, no? Al final crec que ha sigut una tragèdia molt gran, i nosaltres com a consorci, dins de les possibilitats que teníem, que també estàvem en alerta roja, pues,
clar, és que nosaltres estem resposta. També en una situació un poc complexa. Com pren esta decisió el diputat de Bombers? És a dir, com envies si després així ens fan falta? Perquè, clar, la plantilla que hi ha en aquests moments és la que hi ha.
Sí, no, així no és. Al final, pues, se tracta de veure tots els recursos que tens disponibles i intentar, pues, enviar gent conforme ho van fer-ho en València, però el que diem, estem en alerta roja, al final, pues, tens que tindre gent així davant de qualsevol emergència, també sí, que de fet una tarda en la zona del Baix Maestrat també van tindre complicacions, però bueno, van previndre-ho, van tindre-ho previst, sabíem que podia passar, i teníem la gent i així no ho vam fer. Inclús vam enviar hasta l'helicòpter de rescat, que va tindre que actuar en un parell de coses, i vam poder donar servei tenint el tema de València, pues, l'ajuda que vam poder també enviar. Vam poder fer compatibilitzar una cosa en l'altra, però no és fàcil, al final són decisions que se prenen i la veritat que voldria ser bé per a tots i hi ha vegades que costa, no?
Clar, quan parlem de voler fer bé per a tots, en aquest cas el diputat quan pren esta àrea té que sentar-se a parlar en tot el món i hi ha opinions de totes classes. És ben complicat, vostè té sindicats davant, té personal que se li anava fent major, gent, i clar, estem parlant de que un bomber, quan va fent-se major, va perdent facultats. Si no se renova, el que corre perill és el ciutadà. És a dir, ha pagat un poc els plats trencats de tot este temps?
Sí, d'efecte, és així, és, però tampoc no... Jo sóc una persona que tampoc no visc donant les culpes als demés. Jo en este moment sóc jo el que té que solucionar el problema, estic jo sí com a diputat de Bombers, i crec que tenim la solució en la mà. Al final sí que és veritat que...
Aquesta solució ve en un temps determinat, durant aquest temps s'ha de mantindre el tipus.
No tens la vareta màgica per canviar les coses d'un dia per a un altre. Però sí que tenim la solució, creiem que som capaços de poder-ho fer. De fet, en poc temps ja teníem una oposició en marxa per poder, per poder tindre totes les places que tingueren vacants cobertes, i el que està dient, el dia a dia pues, n'hi ha jubilacions, la gent se van fent gran. Sí que és veritat pues, que dins del consorci també tenim activitats, no?, per a la gent que ja no pot estar a primera línia perquè té algun tipus de per lo que sigui dels anys, no és el mateix una persona de 30 anys, no?, com una persona de 50, però sí que tenim altres activitats que són activitats de formació, de manteniment, altres activitats que eixa gent l'anem ficant en aquestes àrees i ja no estan en primera línia d'eixida, no? Que si fan falta, al final, en tota l'experiència que ells tenen, la veritat que hi ha vegades que me deixen assombrat, no? D'una persona que ha treballat tota la vida al Consorci Bombers, la sabidoria que arriba a tindre, i dic, que llàstima, moltes vegades penso que aquesta persona se tingui que jubilar per edat, perquè al final també és un dret, però tota aquesta sabidoria que s'emporten, i que és una llàstima que no se pugui emplear, no? en un consorci com el nostre, perquè hi ha vegades que això, que la persona jove que entre de nou, pues entra en molta il·lusió, però no té aquesta experiència que pugui tindre una persona gran. I al final pues, se tracta un poc de conjugar una cosa en l'altra. Però jo crec que en poc temps li pegarem la volta a tot això, i crec que serem capaços, a lo llarg de la legislatura, de tindre un consorci de bombers a l'altura de les circumstàncies i el que la província de Castelló se mereix.
Evidentment que siga exemplar, perquè després ells se junten també a altres llocs i també parlen entre ells. Per exemple, el lideratge seu en Torrent-Besora és indiscutible. Espera vostè tindre aquest lideratge també en les seues àrees?
Bueno, al final pues, tots treballem, no?, per millorar el dia a dia, i jo crec que l'essència que he pogut ficar aquests 20 anys en Torrent-Besora, sóc capaç de poder-la també transmetre a les meves àrees. Sí, si la contestació és sí o no, és que sí, totalment.
Ha escoltat vostè quan ha entrat?
Molt. He escoltat moltíssim, moltíssim, perquè és una àrea de que jo la coneixia, però al final pues, no pots dominar totes les àrees que t'agrada més o t'agrada menys, però de les coses que primer vaig fer, així al carrer, anar als parques, sentar-me en els sindicats, sentar-me en tot el món i empapar-me de tota aquesta informació, que crec que m'ha vingut bé, no? Perquè al final pues, coneixes, però no coneixes realment la realitat del dia a dia, i també t'ajuda a prendre decisions, coneixes la realitat i poder estar en contacte. Jo, hi ha gent que inclús m'ho diu ara, m'hi criden per telèfon, ostres, que antes no podia parlar jo en el diputat, i jo, pues que llàstima, que llàstima, perquè m'estàs aportant moltíssim, m'estàs aportant molta sabidoria i molt de coneixement en qüestions o en àrees que la millor és que prendre decisions i no tens prou datos per poder-les prendre. Jo crec que és bàsic escoltar.
Vostè és del que pensa que els atacs personals van en el càrrec?
Bueno, jo sóc una persona que jo sempre penso en positiu, i jo els atacs personals me'ls deixo a una banda, i jo sempre penso fer el millor per a tot el món, i si no ho aconseguis, pues, bueno, que me disculpen, però jo la millor voluntat la hi fica. Jo no crec en els atacs personals, perquè crec que no aporten res en la política. Jo he estat molts anys en Torrent-Besora governant, i jo crec que no és bo. Al final, quan una persona té un problema, el millor que pot fer és vindre, dir-lo i jo com a polític, o en este cas com a Consorci de Bombers, ficar una solució el abans possible. Res més, jo tot el que passi d'ahir, jo no crec en aquest tipus de política, i el que la practique crec que s'està enganyant.
En este cas, Torrent-Besora, vostè els objectius que volia aconseguir, tenint lo que té, és a dir, és un poble menut, creu que els ha alcançat?
Molts dels que teníem, sí, me'n falten encara per aconseguir.
O sigui, encara, encara vol aconseguir, eh?
Encara vull aconseguir res més, però Torrent-Besora tenia... mira, parlant de Diputació, en el primer moment que vam entrar nosaltres tenim un problema en l'accés de Torrent-Besora, que tenim una carretera de l'accés al poble que no eren les condicions que tenia que ser. I en molt poc temps van aconseguir que se fes un accés de 7 quilòmetres. Uh-huh. La Diputació de Castelló va veure que Torrent-Besora li feia falta això i se va fer. I se va fer. Al final és el que diem. Tenim que ajudar al qui necessita ajuda. En aquest cas, en el municipi, ens van veure abocats a demanar aquesta ajuda i ens se va prestar i se va fer. Després, pues, el poble, pues, la veritat que... potser soc jo el menys indicat per dir-ho, però és veritat, el poble ha pegat un canvi de dalt a baix. Al final, el municipi és un municipi xicotet, els carrers, per exemple, me recordo quan vam entrar, que tenien moltes mancances, moltes necessitats, estaven de molts anys, i poquet a poquet, un any rere any, pica, no?, com allò de pica pedra, poquet a poquet vam anar pegant-li la volta, i jo crec que Torrent-Besora, pues ara, en el 2025, és un municipi, segueix sent un municipi xicotet de la província de Castelló, però jo crec que té molts servicis, que és un municipi que jo crec que val la pena viure. Estem relativament prop de les grans ciutats. Tenim, el que he dit, molts servicis, tenim metge, tenim escoles encara obertes, que l'Ajuntament també tenim inclús hasta comedor escolar, ara que dic de les escoles, i la veritat que és un municipi molt tranquil, molt agradable, i molt a gust per a viure. Què té que dir el seu alcalde, no?
Jo li preguntava d'on viu? Vostè em deia ramader, agricultor, i fins i tot té dos... és industrial, ara, també?
Sí, el municipi tota la vida ho ha sigut agricultura i ramaderia. El que passa és que aquestes dues explotacions, com bé diu, van veure que al final la ramaderia tenia que anar un poc més allà, no? Tenia que transformar el seu producte, no tenia acabar ser el seu negoci venent el seu producte a un tercer, sinó que transformar-lo va pensar que li podia donar un valor al seu producte, que la veritat que ho han aconseguit. Primer vas començar una explotació que tenia les típiques ovelles de tota la vida, típica ramadera de tota la vida, i després vas començar l'altra, que justament tenia cabres, no? Al final, pues, tenen els dos tipus de llet, i fabriquen els seus derivats, fabriquen collars, fabriquen iogurts, fabriquen tartes, fabriquen formatges, fabriquen una muntona de coses, que la veritat que, a més de que els va bé, i jo supercontent, no?, de que els vagi bé i que donen tots aquests puestos de treball al municipi tan xicotet com el nostre, al final acaben portant el nom de Torrent-Besora per tota la província, inclús per tota la Comunitat Valenciana, no?
A part d'aquesta comunitat energètica que van fer, que això és important dir-lo, perquè la gent se faci una idea, el que no va sentir, perquè a més van ser notícia, quan vostès decidissin generar una riquesa per al poble com és la comunitat energètica. La tenen, no?
Així és, i va ser una època de les més complicades, perquè estem en plena pandèmia, no?, com se va crear la... Va vindre un dia un dels propietaris d'una d'aquestes empreses i em va comentar la idea i em va dir, no, mira, podíem muntar una comunitat energètica, i jo en aquell moment no sabia ni de lo que me parlava, no? Era una cosa insòlita, que a la província de Castelló no hi havia cap de crear de comunitat energètica, i lo típic que fem, no, ara les persones, entrar per internet i buscar lo que és una comunitat energètica, i ho vaig veure i dic, ostres, pues és una cosa que seria un benefici per a les empreses i per al municipi. I va néixer d'ahir, va néixer pràcticament en plena pandèmia, vam ser capaços de demanar unes ajudes de la Generalitat, la Generalitat molt les va donar, i van muntar una comunitat energètica en aquestes dues empreses. Hi ha una instal·lació fotovoltaica, que cada un dels membres té la seva participació, i l'Ajuntament també té la seva. Entonces, és beneficiós per a totes les parts, no? És una qüestió que l'Ajuntament tenia que estar en aquell moment, si no recolzava la idea la idea no hi havia, no podien optar a la subvenció en aquell moment. I la veritat que va ser, jo crec que va ser un antes i un després, no? Torrent Besora, que poguerem tindre una comunitat energètica, que va ser l'inici de totes, no? Ara molts municipis ja tenen les seues.
Ja, ja. Però en aquell entonces en aquell moment van ser notícia.
Vam ser, sí, me recordo que se va fer molt de ressò per tots els mitjans i redes socials i de més, que tinguérem una comunitat com la que havíem muntat.
Jo sempre dic el mateix, quan heu dit un mitjà de comunicació, veritat és, per què? Perquè si el mitjà de comunicació no diu algo que és verídic, no contrasta la informació, sí que té una pena. Les xarxes són molt sofrides, que vostè ja ho sap. Sant Antoni, en Torrent-Besora.
El tenim ahir, ja. Sant Antoni Torrent-Besora és un Sant Antoni, i a mi que me perdonen és que els agraden les festes d'agost, però és de la festa que a mi més m'agrada i més entranyable, i més records me venen a mi de quan jo era xicotet. La veritat que Sant Antoni la Torre és una festa que a Sant Antoni se celebra en molts municipis, però sí que n'hi ha que recalcar que Sant Antoni la Torre és important, no?, que té també el seu alcalde per al seu municipi. És una festa que està combinada de dos parts. Està combinada la part de la festa dels quintos, la festa dels quintos, no?, que antes se n'anaven a la mili, tenien la seva festivitat, i la festa de lo que és el Sant Antoni, els majorals, i tal i com ho coneixem molts. Lo insòlit és de Torrent-Besora és que la foguera de Sant Antoni no preparen la foguera els majorals, sinó que preparen la foguera els quintos. És una cosa un poc no estranya, però sí que és diferent a la resta de municipis. La veritat que la festivitat dels quintos se va celebrar una part, ja la van celebrar el mes de desembre, on van al monte a portar la nenya i portar per a poder fer la foguera, i el dissabte dia 25 per el dia és la festivitat d'ells, que van a l'església, trauen el seu sant dels quintos i fan tot el dia encenen la foguera, s'encén per el dia, l'encenen los quintos, com és d'això, l'encenen ells, i la foguera se manté, no és una gran foguera que s'encén i s'apaga en seguida, se manté el temps durant tot el dissabte i el diumenge, hasta hora de missa del diumenge. Entonces, lo que dia, per la nit, o una vegada se fa de nit, ja comença Sant Antoni, i els quintos ja deixen la seua festa, i ja comença Sant Antoni, que és la que organitzen els majorals. Els majorals ho tenim dividit en sectors, pel municipi, hi ha un carrer o dos, i les pedanies que corresponguen en eixe sector, i cada any s'encarreguen uns d'organitzar la festivitat. I la veritat que molt bé.
Després atrau, també,
la gent de tot alrededor, mira el que et dic, que estan esperant tots a veure quan és el Sant Antoni i la Torre per no ficar el Sant Antoni el mateix dia al seu municipi. La veritat que sí, la gent d'alrededor és una festa que, a veure, relativament és menuda, però que sí que ve molta gent
molt participativa
de la contorna. Venen molts cavalls. La veritat que enguany mateix també se farà un tir i arrastre durant el dia allí al municipi. I al final, pues això, se tracta d'omplir un cap de setmana, pràcticament, després no sé, l'altre dia, el diumenge, aquella nit se reparteix la coqueta, òbviament, conforme fem alguns municipis, i ens l'altre dia els majorals fan la festivitat de trauen el sant a l'església i conforme toca, i se fa un fin de setmana pues, ple d'activitats, també la comissió de festes, també far un dinar, i també, bueno, i aquest fin de setmana en Torrent-Besora no se para.
És a dir, que en Torrent-Besora hi està, se pot dir que se dobla la quantitat de gent?
O inclús triplirem. Aquest fin de setmana és brutal. És brutal, la gent, hi ha moltes cases de segona residència, no?, que venien dels seus avis o dels seus revesavis, i tots venen quan és Sant Antoni al municipi, i aquest fin de setmana el poble s'ompli de gent i d'alegria.
Estem parlant, per recordar a la gent, que seran els dies...
El dia 25 i 26, en aquest cas.
25 i 26 de gener.
De gener, sí. Al municipi de Torrent-Besora, des d'ací, de els micròfons, aprofitem també per convidar a tota la gent que es vulgui apropar aquest dia, o bé per el dia, o per la nit a les 7:30 de la vespre, no per la nit, per la vespre, a guanyar la coqueta de Torrent-Besora, que també és una coqueta molt bonica, en paperà, en un logo de Sant Antoni, allí s'ho aprecien molt el tema del Sant Antoni.
Per cert, quan és Sant Antoni, també els bombers fan falta.
Pues bueno, també tindrem, també tindrem bombers precisament del consorci allí en Torrent-Besora, mira.
I els camins hauran d'estar ben arreglats.
Correcte, perquè puguen passar tots els vells.
És a dir, tenen de tot. Pues bé, jo dir-li David Vicente que té esta casa a la seva disposició per a que conte tot allò, totes aquestes novetats que vagin tenint en els seus càrrecs diaris, que en són molts, i de molta envergadura, vaja.
Pues bueno, moltes gràcies per haver-me convidat. Encantat d'estar avui així amb vosaltres i des de luego quan puguem tornarem i contarem totes les novetats que tinguem a la Diputació, que seran moltes i bones.
Gràcies.
Línies en el mar, que profundo y sin domar, acaricia una verdad.
Y tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Se dejaba llevar. Se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás, y no espero si no es por ti. Nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que no sepa solucionar.
Alcohol de quemar, pon tus manos a volar, o en tus ojos el terror.
Azul, vuelve a reflejar, y fundido con el sol, reina un sueño desolvida más.
Se dejaba llevar. Se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás, y no espera si no es por ti. Nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que no sepa solucionar.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas con la metodología Great Little People.
Pues anem a donar-li la benvinguda a Dora Sauralla, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Villarreal. Bon dia.
Bon dia a totes i a tots.
Que animaeta m'he entrat en esta cançoneta que s'ha posat xelo, eh? Mos portes una convidada, no, regidora?
Vos porte a una convidada molt especial que ha dedicat tota la seva vida a l'ensenyament, excompanya, perquè s'ha jubilat fa poc, que ha allargat la seva vida de jubilació perquè li encanta la docència. És una docent molt especial perquè, a banda de... Bueno, ella ha participat en totes les etapes de... S'ha dedicat a la docència a totes les etapes educatives, des d'infantil, ha passat per secundària, ha passat per adults, ha passat per...
Li donem la benvinguda a Teresa Hortells. Bon dia, Teresa.
Bon dia a tothom.
Era com allò de les pistes. Estàvem donant pistes, a veure si va anar en el nom, i dia, ella s'ha dedicat a això, a l'altre, i que bé, donem, fem... Se va ben més, no?, per a dir el nom.
Sí, sí, és veritat que m'ha dedicat tota la meva vida al camp de l'educació. Sempre, no ha estat sempre dins de l'aula, però sí que ha estat sempre en el camp de l'educació, perquè vaig estar 8 anys en formació de professorat, en tot l'equip de reforma, fa molt temps, pues això ja fa temps, en la primera reforma que va haver educativa forta. I després també pues, he marxat a l'estranger, he tornat, i la meva vida professional ha acabat al Tàrrega, del qual estic superorgullosa perquè he tingut unes companys increïblement fabuloses que m'han ajudat molt a aguantar. Fins a aguantar vol dir que jo m'hagués jubilat abans, però a veure qui se'n va amb unes companys que treballen moltíssim i que ho fan tot tan bé, doncs era un desperdici de vida. I he continuat fins damunt dels 70, estic ratllant-los. Doncs
pues no, que... si no ho dius, Teresa...
No, per això no ho dic molt, perquè per si acas trobes així algun, alguna relació que valguera la pena, clar, me calla l'edat.
Clar que sí, clar que sí.
Però bueno, jo crec que no hem vingut a parlar de la meva trajectòria professional, que en el fons pues, ara ha canviat, perquè la jubilació te dona peu a fer altres coses. Jo sempre havia pensat que quan em jubilara, si la vida m'acompanyava i no teníem problemes de salut i sobretot no havia perdut la il·lusió, tot el que em restava de vida volia tornar-lo a dedicar a la docència des d'un altre punt de vista, d'una altra manera. I llavors he tingut la sort també de que vaig trobar amb Dora, no?, que a vegades les coses pues, són casualitats, i li vaig dir, mira, a mi m'agradaria fer un projecte per a Villarreal, per a les escoles, en certa manera que trencara un poc la dinàmica del currículum, que traguérem els alumnes de les aules i que els ensenyàrem a pensar sobre les idees, a tindre idees i a pensar i a repensar sobre les idees. I va dir, va, pues vinga, va, presenta un... I així es va néixer el projecte Imagina. Quin és el problema d'Imagina? Que és molt fàcil d'entendre, pues, que estic jo sola i n'hi ha moltes escoles, i quan n'hi ha tantes escoles es demana ajuda. Però, clar, no tots els professionals estan disposats, després de la seva jubilació, a continuar amb la docència ni amb aspectes que fan referència a la docència, perquè... És molt cansat d'estar a l'aula, és molt cansat. I ja hi ha un moment en què ho té una edat i diu, ja n'hi ha prou. I també, sobretot, perquè ha canviat moltíssim els alumnes que teníem en un principi, gent de la meva edat, i els que hi ha ara, no té res a veure. Són altres coses.
Corrobore.
Tots els que estem treballant ahir i ja portem anys, la gent jove no se n'adona compte perquè ja ha entrat tenis a dinàmica, però nosaltres sí, ens estem donant compte de que la llei d'educació està feta de tal manera que no permet parar dins de l'aula, el currículum te fa avançar tantíssim que no permet parar dins de l'aula per a que tu pugues reflexionar al voltant dels teus aprenentatges. I jo li vaig dir, això ho han de fer des de menudets. Sí. Món a l'escola.
Sí, vam estar, estar pensant en quina etapa era la millor la i vam adequada. Pensar que, per la seva experiència, per la meva, pues pensàvem que el pas, el trànsit de sisè a secundària tal vegada era la millor, el millor moment per a obrir-los els ulls, perquè el que fa Teresa... No, Teresa no és la típica professora que se fica davant de la pissarra i fa una lliçó magistral i se'n va a casa. Teresa té una capacitat creativa despampanant. I què fa? Que, i a més és una persona molt activa, i molt activa a l'hora de l'adolescència. Ho dic perquè he tingut la sort de participar de la primera sessió que va ser el dilluns passat amb els alumnes de 6è de Pius 12, i la professora que està col·laborant, bueno, jo vaig estar en la primera sessió, la que estava en part, i ella, en la seva capacitat creativa, desperta l'interès i la curiositat dels alumnes que té enfront per a que utilitzen ella es fa preguntes, i a base de preguntes intenta que contesten, però que contesten bé. Si no contesten el que ella vol, busca alternatives. De manera que un camí ja té les alternatives, els diguem, els incentiva a que creen ells mateixos a través de paraules, de dibuixos, de pegatines, de paper, a mi m'apareix impressionant. I ja m'ha arribat algun comentari de part d'algun alumne que la veritat va ser per a ells extraordinària, excepcional. També vull dir que, clar, tot això no ho podríem fer sense la regidoria d'educació, en aquest cas Anna Vicens, que avui no ha pogut vindre, però que ens ha cedit l'espai de la BUC per a que en la primera planta n'hi ha un espai molt diàfan, en pupitres i en una pissarra, i tenen tots els llibres a l'abast. Ens ha cedit aquest espai en la BUC per a que puguem realitzar aquesta activitat, i la veritat és que va ser fabulós.
A mi aquestes coses me fiquen un poc nerviosa, perquè... A veure, les fas i punto. Les ha fet tota la vida al nivell que m'ha permès l'aula, pues, canviar un poc la dinàmica i les propostes per a que arribaren a entendre què és el que estaven treballant els alumnes. Fixa't, no és una qüestió de que l'alumnat faci el que tu vols, sinó que entenga que les coses s'han de fer bé. Tenim alumnes ara de TikTok, que a vegades ho comentem, no? És a dir, tot el que va més enllà de 5 minuts ja no són capaços de posar atenció de cap de les maneres.
Crec que s'ha reduït la capacitat d'atenció, s'ha reduït a 40 segons.
Moltíssim.
Sobretot en els més menuts.
Sí. I també els grans, I després l'esforç no existeix.
Clar, com captes l'atenció?
Fixa't, hi ha moltes coses que són importantíssimes. Tu has de tindre clar que vas, l'objectiu com a docent l'has de tindre clar. Tu vas directament a treballar el llenguatge, perquè el llenguatge és el que... Jo soc de llengües, així és que és difícil que no vagi directament a la meva matèria, però el llenguatge no entès com un estudi gramatical, sintàctic, que també, per això és una part secundària que s'ha de treballar a les aules. Tu vas directament a veure com el llenguatge conforma el pensament i les idees, i com aquestes idees s'han de discutir i s'han de compartir per a que te queden, i com aquestes idees han de tindre una resolució pràctica, perquè si no, es van quedant ahir obsoletes i no s'integren en la vida quotidiana ni dels alumnes ni de la societat. Entonces, quin tipus de propostes se poden fer? Bueno, se'n poden fer moltíssimes. Si vols, fiquem exemples.
Un exemple.
Un exemple molt concret en criatures menudetes. Estem parlant ara d'un 6è de primària, per exemple. No? Pues, fixa't, no és el mateix que tu es facis una proposta de full en blanc, per dir-lo d'alguna forma, que és el que han fet moltes vegades als parvularis. I jo també ho he fet i me dona esta vergonya a vegades pensar-lo, però és que la dinàmica del treball te va portant a investigar què és el que ha fracassat per a fer altres coses. Es dius, a veure, escriu-me una història o fes-me un dibuix, que ha estat una pràctica molt generalitzada. si no tinc idees, què vols que te faci? La típica caseta, en l'arbre del costat, en el caminer, a no ser que jo en casa tingui altres incentius, i llavors en la típica caseta ja te faci algo super extraordinari que tu pues, dius, mira, veus, pues, ell ha sigut capaç de fer-lo i els altres per què no? Perquè tenen una fulla en blanc. Entonces, què s'ha de fer? Donar eines. Si tu no saps escriure una història és perquè no tens idees d'on... primer, ni saps l'estructura de la història, ni saps en una història quins són els elements que has de resaltar, ni saps tampoc què és el que val la pena contar. No me contesto d'això que vas escrivint. Pues un dia vaig anar al bosc i vaig trobar un pardalet i estava tot ferit. I comencen a contar coses que són quotidianes sense... trau-lo de la quotidianitat. I clar, quan el llegeix el professor diu, mare de Déu, quin rotllo, tot això sobra. I quan ho llegeixen els companys s'avorreixen de llegir-lo. Llavors el que n'hi ha que fer és treballar els apartats donant eines per a que pensen quines idees val la pena en l'estructura lingüística que tenen per a poder explicar, parlar, aprendre i compartir-les. Perquè, a més, el de davant, a lo millor no té la mateixa idea que tu, però la seva és tan important com la teua. Si no, no tenim espai a les aules per a compartir. Per això jo li deia, és importantíssim que se comencen a organitzar actes i tallers i altres coses fora de l'espai escolar per a que puguem pensar sobre les idees. Perquè l'estructura educativa, més d'una vegada, no ens ha permès fer-lo. I mira que el professorat que està treballant a les aules té tot l'interès picat en que això passi, però no n'hi ha espai, no n'hi ha espai real ni temps per a poder dur-lo a terme més d'una vegada. Per això és important fer coses alternatives.
Jo sempre he dit que l'escola ha canviat de currículum, ha canviat de professors, però l'escola en si segueix sent una casa en xicotetes presonetes, en una sèrie de pupitres, i que realment en 100 anys no ha canviat.
No.
L'estructura escolar no ha canviat.
No ha canviat.
Els alumnes han d'estar asseguts a la cadira, sense moure's, depèn del curs, 6-7 hores, i això realment és molt costós.
I en llibres.
I en llibres. Sempre en llibres, o tablets,
o... les editorials de damunt. Uh-huh. I n'hi ha milions de materials per ahir, uh-huh, milers de coses que tu dius, en lloc del llibre anem a agafar vos pegatines, no? Com fem un personatge? Ah, pues jo no pues fica-li un emoji d'estos que tu ja coneixes tant, i ja la cara te dona peu a veure ese personatge, què tipus de personatge? Pues un personatge pla, perquè fa una cara d'amargat, bueno, pues este no el farem evolucionar. Que n'hi ha moltes coses que tu pots introduir a l'hora de treballar amb els alumnes, però has de tindre espai. A vegades també coneixement, perquè són coses que no se solen ensenyar a les aules de magisteri, que també és una uh-huh pena, però has de tindre també un espai tranquil, que també és algo que sempre diem, és professor, per a pensar, per a evolucionar, necessitem tranquil·litat mental. De certa manera, si no...
Clar, però quan ens creen aquest espai perquè tu pugues tindre imaginació, com a que tu entres en aquesta bombolla i comences a viure en la teva imaginació, és a dir, també ens trauen d'aquesta quotidianitat o d'aquest desenfreno, no? És que, jo és que a mi m'estaves transportant, Teresa. A mi m'estaves transportant.
A veure, jo soc molt parlaora, ja el meu dia diu... No, així anar ja un poc més desenfadada. Bueno, sense tanta... I la veritat és que per la meva trajectòria sempre tinc molta capacitat pues, per a interactuar amb els alumnes, no? I això també... A vegades em diuen, no, és que és una mica que tu també eres... No, això s'aprèn.
Clar, però diuen...
T'estic transportant, però això se pot aprendre.
Clar, però i aquests 40 segons que parlem del TikTok, anem a veure, és que no són el temps, sinó la capacitat que tens d'atraure, d'enganxar-te, no?
Mm. El que passa és que vas creant idees, 40 segons, una altra de 40 segons, una altra de 40 segons, i el teu cap, el teu cervell no s'ha organitzat, i el nostre cervell, igual que no funciona en el caos, o sigui, tu tens una habitació tota desastrada, plena de trastos, i no te crea intranquil·litat. De la mateixa manera, la nostra ment, si la tenim organitzada per calaixets, si sabem què n'hi ha en cada calaixet i el podem obrir quan el necessitem, això te porta tranquil·litat, perquè el cap està organitzat. Pues va tota la és igual que el llenguatge.
És molt diferent.
Si tu no aprens a crear, a parlar, a expressar-te, el teu món és un caos, el teu cap també, perquè el cap és el que te dona, te llança, diguem, l'electricitat per a que pugues moure la llengua i transmetre els pensaments. Vull dir que això és així.
I, des de luego, començar a ensenyar-lo des de ben menuts.
Mira, una altra cosa que a mi sempre m'ha ficat molt nerviosa quan es parla del tema és el tipus de llibres. Nosaltres ens queixem de que escriuen mal, de que no saben escriure, i això no és una qüestió de falta d'ortografia. L'ortografia és un punt molt xicotet de la gran problemàtica que tenim a l'hora de que els nens aprenguin a escriure. L'ortografia es corregeix, però la capacitat d'expressar i de desprezar en diferents formats, això no es corregeix i no s'ensenya. Vull dir que cal donar-los eines concretes per a que puguen arribar a fer-ho i viure en una societat que està contínuament canviant, eh? Vull dir que això és una cosa claríssima. Ara no sé, ara puc, perquè t'ho dia,
puc dir una cosa?
Sí, 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 sí.
També una cosa que no em di de Teresa és que Teresa, a part de la creativitat i de la capacitat lingüística i de tot, ella també és escritora. I l'altre dia vaig tindre també l'oportunitat de llegir un dels seus xicotets contes.
Ah, són contes.
Sí.
Jo treballo per a crios menuts i els meus contes són per a crios, són per a xiquets. Pues,
l'últim que has
escrit. Ara ja no vaig a dir el que anava a fer perquè pareix que me falla propaganda, però si me fa...
El mio
Invisible, que sobrevolava la ciutat. Aquest és el primer que m'han publicat. En tinc escrits moltíssim perquè sempre m'agrada descriure pels alumnes de l'aula i m'agrada fer els meus contes. I sobretot perquè quan vas a buscar una cosa no la trobes. A mi aquells contes que t'expliquen la vida sense que te donen solucions, que són tabula rasa, que no aporten res al pensament de l'alumne, que no te permeten discutir ninguna idea, doncs m'ha negat sempre a treballar-los a l'aula. Però després tires a buscar-ne i no n'hi ha tants, no n'hi ha tants que puguen llegir. És veritat.
T'invita a la imaginació.
Sí. T'invita a pensar.
Però és divertit i t'ensenya.
Tal volta
t'ensenya
és
que no de vegades la imaginació és molt útil en la vida i després, bueno, té un final feliç, òbviament.
Sí, podria haver sigut un desastre. Ahir has dubtat, jo també us ho dic, no? Sí. Li dic, vinga, n'hi ha 40.000 finals per a lo que estem fent, però tu has de decidir-ne un, no? Quin vas a decidir? Pues en este serà feliç, en un altre pot ser que no ho siga. Has de decidir un final feliç, un final normal del que haurà pogut passar. I per què una persona arriba a fer un tipus de treball? Pues perquè abans hi ha una trajectòria que la duda a entendre qui és el seu treball de la seva vida, que és el que passa en el meu, per exemple. Vaig a descobrir més coses.
Bueno, una coseta allà abans. Ah. És sobre un xiquet que ha de portar ulleres.
Per nassos.
Que és una història quotidiana. Al final és una història quotidiana. Sí.
Clar, tal volta aquests contes no existien perquè no volien que pensaren massa.
Ja, però fixa't, jo que ha sortit així d'ací més d'una vegada, quan vaig per a... Jo sempre regiro, el primer que faig és anar-me'n a veure quins contes n'hi ha en el país on vas, en el lloc on vas, en el poble on estàs, on siga. I només mos passa a vosaltres, és que me feia esta pena, dic, mare de Déu, te'n vas a França i els contes que hi ha no són com els nostres, te'n vas a Anglaterra, no són com els nostres. No perquè tinguin a lo millor il·lustrador, sinó perquè darrere d'ells sempre hi ha no la moralina que n'hi ha en els contes nostres, sinó n'hi ha un ensenyament discutible, que és el que n'hi ha que fer sempre. Agarrar una part de la realitat i posar-la en dubte per a que els alumnes vegin com es pot solucionar de diferents maneres, no? I això, si no, te creguis tu que tenim molts contes que ens donen aquesta oportunitat, o almenys jo no les conec. I mira que regides sempre. En Catalunya també n'hi ha molta gent que ha fet moltes coses. I després, pues, per exemple, este setembre, quan me vaig jubilar, que me'n vaig anar a Burgos, a veure els d'Atapuerca i tota aquesta gentada, i me feien, diu, pues podries decidir-te i escriure alguna cosa sobre Atapuerca o sobre els descobriments que han anat fent així per a criatures menudetes, diu, perquè tot el que ens presenten és deplorable. I ho veus, estan les imatges de lo que han anat trobant, els noms i un explorador, no sé què, saps? No, conta una història que tinga que fer-lo pensar i que doni valors i que qüestioni els valors de la vida que estan vivint en aquest moment, que és la que se representa en el conte. Pues no n'hi ha tants.
I com a docent, quan, perquè ja has donat un taller, un ja està donat, en són 5 de sessions.
Sí.
El que se faran i estaran se fan, són presencials i és a la biblioteca municipal, la BUC. Quan estàs ahí, tu te dones compte de quin és l'alumne que destaca, que ho entén, o enganyen?
No enganyen, ells no enganyen, ja t'he dit. De fet, abans ho estàvem comentant i fa... és un poc penós perquè quan estan en sisè de primària els alumnes són molt limpios, vull dir, són transparents totalment i tu saps qui entén, qui no entén, a qui li ha agradat, a qui no li ha agradat,
a qui li ha caigut de les totxes, s'ha pegat sí, a terra.
S'ha pegat a terra i tu no has de perdre la calma perquè això entra dins de la vida quotidiana de les aules, o el que ja està ben fart i li pega una patada a la cadira, això no t'ha d'alterar la situació. Vull dir, jo m'alteré ja de molt poques coses, cada vegada menys encara, però vaig fer això en els de sisè i les meves companyes m'han dit, ah, pues, ja que ho fas també, pues aprofitem i vine alguna vegada a fer-lo per als de primer de l'ESO, i vaig anar a una companya meva que és un encant de persona, que tothom la coneix, Reyes Aymeric, que és una persona del, i ho tinc que dir així, perquè és un encant de persona. També la resta de companyes, no vos enfadeu en mi, per favor. I és desesperant, perquè tota la il·lusió que tenen en sisè, perquè van a passar a l'institut, es van a fer grans, segurament l'ensenyament allí serà d'una altra manera i estan esperançats a veure què és el que passa. Quan tu entres a una aula de primer te sembla el món avall i llavors és quan pensem, menys mal que m'ha jubilat. Perquè han perdut en poc de temps la il·lusió. Continua sent el mateix currículum, la mateixa manera d'aprendre, les mateixes coses que havia, sobretot un primer de l'ESO que podria ser molt més divertit, pues, han de repassar un poc el que ja han fet en cinquè i sisè de primària i veus i s'ha desil·lusió en les caretes, no? I dius, no sé, algo més hem de fer, alguna cosa més hem de fer, perquè ni a nosaltres com a docents ens agrada entrar a l'aula i desmoralitzar-nos, ni a ells com a alumnes. El ser humà no és tan torpe que li dona igual tot, simplement que no hem sabut de cap de les maneres no mostrar-li aquells aspectes que mouen la seva curiositat. I això és un falló educatiu a nivell de llei d'educació, a nivell de societat i a vegades fins i tot a nivell nostre. I no és fàcil de solucionar. Sí, però